El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia, benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i avui comencem el programa parlant de salut en diferents aspectes, perquè aquesta setmana ha sigut el Dia Mundial del Papiloma Humà i, a més, s'han començat també a distribuir productes menstruals gratuïts a les farmàcies. Comencem. Aquesta setmana ha sigut el Dia Mundial del Virus del Papiloma Humà i s'ha centrat sobretot en la conscienciació d'aquesta infecció, un tema del que volem parlar avui prestant moltíssima atenció amb la doctora Lorena Serrano, que és ginecòloga de l'Institut Català de la Salut. Lorena, molt bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Clar, parlem del Dia Mundial del Papiloma Humà, que és una de les infeccions més comunes entre els joves, no?
Exacte, així és. De fet, és una de les infeccions de transmissió sexual més freqüents. Pensa que fins al 80% de les dones, i en els homes el percentatge inclús és més gran, estarem en contacte amb aquest virus en algun moment de la nostra vida.
Uh-huh. I quin és el tractament quan tens el virus?
Vale, realment, la infecció del virus del papiloma no es tracta. El tractament en si va més dirigit a les lesions que s'associïn a la infecció del virus del papiloma, per exemple, si són condilomes o verrugues genitals, o si hi ha lesions que són precursores de càncer de cèrvix, per exemple, doncs es tractaran amb excisió quirúrgica.
Perquè què és el que pot provocar?
Doncs el virus del papiloma, bueno, primer entendre que és un virus d'una família molt gran. Val? Hi ha dos tipus de virus, fonamentalment, que són els que es relacionen amb les lesions precursores de càncer, que són els d'alt risc o oncogènics, o els virus de baix risc, que són els que s'associen amb condilomes. Els condilomes són les típiques verrugues genitals. Uh-huh. Amb les lesions que s'associen malignes, que s'associen a càncer, doncs no només són de càncer de coll d'úter, sinó que també es poden associar a càncer de penis, càncer anal, càncer de vagina, de vulva i orofaringi.
Mm-hmm. I la prevenció suposo que es centra en vacunes, no?
Exacte, sí, a nivell de prevenció primària sobretot, que seria una mica intentar minimitzar l'exposició al factor de risc, seria bàsicament la vacuna i l'altra la utilització correcta del preservatiu.
Mm-hmm. Clar, té cura realment el papiloma?
La majoria d'infeccions són transitòries, vol dir que estem en contacte amb aquest virus, la majoria dels casos, amb un 90%, el nostre sistema immunitari és capaç de resoldre la infecció en un període de com a molt 2 anys, de manera que no serà de risc. El problema és que quan aquesta infecció el nostre sistema immunitari no és capaç d'eliminar-la i passen més de 2 anys, a major persistència de la infecció del nostre cos, major risc de que aquest virus pugui produir aquests canvis que deien que són premalignes o que amb els anys es podrien associar càncer de cèrvix.
Clar. Clar. I, clar, sobretot, aquesta campanya, no?, del Dia Mundial del Papiloma Humà, doncs se centra, com deia abans, en la conscienciació, no? Què és el que voleu transmetre a la societat?
Primer de tot hem d'entendre que és una infecció que és molt freqüent, com dèiem, és molt probable que en algun moment la tinguem. En segon lloc, que tampoc ens hem d'alarmar, perquè també en la majoria dels casos és una infecció que és transitòria, però hem d'entendre que és molt important prevenir. Com hem dit, amb l'ús del preservatiu, amb la vacuna. Per sort tenim una vacuna que és molt eficaç i que ens ajuda moltíssim a disminuir el risc de lesions premalignes i de càncer associat al virus del papiloma. I també entendre doncs, que el seguiment i el cribatge amb la citologia o determinació del virus del papiloma també és fonamental.
Mm-hmm. Doncs Lorena Serrano, ginecòloga de l'Institut Català de la Salut, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, conscienciar sobre aquest tema i també doncs, parlar-ne obertament sobre el tractament, la prevenció, la cura i el que passa en el dia a dia, no? Que al final és el Dia Mundial, però sempre ho hem de tenir present. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
La distribució gratuïta de productes menstruals reutilitzables ja és una realitat a les farmàcies catalanes i es pot escollir entre recollir una copa menstrual, unes calcetes menstruals o 2 compreses de tela. S'ha de fer a través del QR de La Meva Salut i unes 38.000 dones ja han obtingut algun producte durant aquests dies i s'han acumulat fins a 165.000 descàrregues del QR. Avui sobre el tema, perquè ens expliqui com va aquesta distribució, en volem parlar amb la farmacèutica comunitària i vocal del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, la Laura Gomà. Laura, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem de que ja fa uns dies va començar aquesta distribució gratuïta dels productes menstruals reutilitzables a les farmàcies i la veritat és que sembla ser que està sent un èxit, no?
Sí, la veritat és que sí, estem molt contents de com està funcionant, tant des de les farmàcies com des de les persones que venen a recollir aquests productes.
Clar, són productes que es podran demanar com a mínim, diuen, fins al 2025. O sigui, no sembla que hi haurà, doncs, falta d'estoc, que es quedaran sense... Tothom ho pot anar a buscar quan li vagi bé, no?
Exacte. Sí, sí, està previst que fins al 2025 tothom tingui el codi activat. El que passa és que és un sol producte. Vale? Tenim l'estoc assegurat per tothom, ningú es quedarà sense producte i ja tenim doncs, tot el que queda d'any de marge fins a venir-los a recollir, i és això, un sol producte per persona, això sí que s'ha de tenir clar.
I els productes és una copa menstrual, unes calcetes menstruals o dues compreses de tela, tot això perquè, clar, han de ser reutilitzables, no?
Exacte, sí, sí, el producte és escollir, que a vegades ens trobem que venen persones que tenen molt clar quin tipus de producte volen i a vegades doncs, demanen assessorament per escollir el que millor se'ls adapti.
I també s'assessora a les farmàcies, no?, depenent del que vulguin. Sí, oi?
Sí, els hi fem... Sí, sí, sí. Uh-huh. I fem consell també, clar, de com utilitzar el producte, com netejar-lo, conservació, tot això, o a vegades també escollir la talla.
Exacte. Sí, sí. Clar, aquesta mesura és pionera en aquests moments, no? No s'ha fet encara mai.
No, és pionera al món, sí, sí.
Déu-n'hi-do.
La primera vegada que es fa aquesta distribució gratuïta, sí, sí.
I com és que s'ha decidit a fer-ho ara, ja?
Bueno, això ha sigut iniciativa del Departament d'Igualtat i la iniciativa és perquè, bueno, per poder intentar solucionar això, la pobresa menstrual, per poder donar un accés a tothom i per cuidar el planeta.
Clar.
Perquè està clar que aquests productes també ajuden. Llavors, en el context que tenim, doncs, s'ha vist que ara era el moment adequat per impulsar aquesta iniciativa.
Durant aquests dies hi ha hagut cues ja virtuals a La Meva Salut per tal de descarregar els codis QR. Sí. Moltíssima gent ha volgut ja optar a l'oportunitat aquesta, no?, de poder recollir el seu producte. Hi ha hagut satisfacció entre les dones? Estaven contentes quan venien a les farmàcies i podien gratuïtament doncs, agafar el que volien d'aquests productes?
Sí, 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 la veritat és que sí. Hi van haver cua, sobretot el primer dia, en La Meva Salut, de fins a 4 minuts, però després, durant la setmana, s'ha anat normalitzant. I sí, la veritat és que quan venen a recollir el producte estan molt contentes amb la iniciativa. Molt.
De quines edats són les dones que venen? Són més joves, adolescents, persones més grans?
Doncs hi ha una miqueta de tot. Jo quasi diria, bueno, depèn, i també depèn de la franja horària en la que venen,
Clar.
Potser als matins hi ha gent una miqueta més gran i a les tardes tenim gent més jove que ho ve a recollir.
Clar. Clar, clar. I què s'espera de cara a aquestes properes setmanes? Que continuï el nombre de dones que vinguin? Ja són 38.000 les que han obtingut durant aquests dies un d'aquests productes. S'espera que vinguin moltes més, no?
Sí, 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 tant. Sí, sí. I després des de la farmàcia també les que no coneixen la iniciativa les informem.
Clar.
Que hi ha aquesta campanya perquè hi ha persones que no se n'han assabentat i també doncs, els hi expliquem.
Exacte.
Que existeix aquesta campanya, que poden recollir el producte, per tant jo penso que això anirà sent una cosa més esglaonada.
Clar. Doncs Laura Gomà, farmacèutica comunitària i vocal del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, moltíssimes gràcies per explicar-nos com van aquests primers dies de distribució gratuïta dels productes menstruals a les farmàcies i seguirem a veure com avança tot plegat, quanta gent ve a buscar els seus productes i si es continua fent aquests propers anys. Gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres per interessar-vos per la campanya.
Gràcies, bon dia.
Bon dia.
Amb motiu del Dia Internacional del Càncer Infantil, que se celebra cada mes de febrer, la Fundació Infantil Ronald McDonald ha volgut parlar de les últimes xifres que hi ha al respecte. Les cases Ronald McDonald d'Espanya ofereixen estada gratuïta a famílies amb fills que reben tractaments de llarga durada a hospitals lluny de casa seva i van acollir el 2023 més de 300 menors diagnosticats de càncer, un fet que suposa un 27% del total de pacients allotjats durant un any. Avui volem parlar sobre el tema perquè ens expliqui la seva història amb el José Antonio García, que és el director de la Fundació. José Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días.
Claro, hablamos de casos que desgraciadamente se dan en el día a día en la sociedad y vosotros con las casas Ronald McDonald dais este espacio, dais este cobijo a los pacientes y también a sus familias, ¿no?
Así es, o sea, desde la Fundación Infantil Ronald McDonald lo que hacemos es construir estas casas Ronald McDonald, aparte además también tenemos las salas familiares. Pero específicamente en las casas lo que hacemos es alojar de forma totalmente gratuita a familias que se tienen que desplazar desde sus orígenes a los hospitales de la sanidad pública de referencia, es decir, donde pueden ser tratadas esas enfermedades graves o de larga duración que tienen sus hijos. Uh-huh. Y efectivamente el año pasado más o menos el 27% de las familias que se alojaron en las 5 casas que tenemos abiertas actualmente eran familias cuyos hijos se tenían que someter a un tratamiento oncológico.
Porque aparte de pacientes con cáncer, en este caso cáncer infantil con estos niños, ¿qué tipo de pacientes hay más? ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que hay en estas casas?
Pues cualquier enfermedad por la que se tenga que desplazar un niño a ser visto por un especialista en un hospital, ya digo, de referencia, son bienvenidas las familias a estas casas. Es decir, habitualmente el problema más grave es el oncológico, que tiene ese porcentaje que antes hemos comentado, pero también hay por temas relacionados con neonatología, es decir, familias que tienen niños prematuros, pues también pueden alojarse en nuestras casas durante el tiempo que dure la recuperación de su hijo prematuro. Pero también hay cardiopatías, traumatologías, trastornos de la alimentación, psiquiatría, cualquier especialidad en la que se vea inmerso una enfermedad de un niño.
Imagino que hay muchísimos voluntarios que trabajan en la fundación, que dan su vida prácticamente para el cuidado de estos pacientes, de estos niños, y también para hacerles más amena la estancia, ¿no?
Así es decir, los voluntarios de la fundación, pues la verdad es que son el corazón de esta organización, porque si no sería imposible llevar a cabo un trabajo en el que tenemos que estar dedicados 24 horas al día. Entonces, para que nos hagamos una idea, aproximadamente hay unos 170 voluntarios en las 5 casas que tenemos en a lo largo de la geografía nacional y en las 4 salas familiares. Es decir, ellos lo que hacen es que todas las tardes, coordinados por nuestra responsable de voluntariado, hay actividades de lúdicas, de ocio, tiempo libre, para que los niños, incluso también sus padres, se puedan evadir de la situación que están atravesando. O sea, que los voluntarios para nosotros es una pieza fundamental.
Y hablamos de los pacientes, pero también de las familias, como ahora comentaba, ¿no? Es muy importante también para las familias tener este soporte, tener este ánimo, ¿no?, por parte de los profesionales que estáis allí, y sobre todo dar esta esperanza, ¿no?, quizás porque al final, en algún momento, seguro que se les va, en algún momento se deben venir abajo, y en estos casos que vosotros estéis ahí, debe ser muy importante para ellos, ¿no?
Claro, sobre todo cuando son los primeros días en los que empiezan a conocer que la enfermedad del hijo es grave. Uh-huh. Simplemente cuando se desplazan ya a un hospital de referencia que no está en su ciudad o en la provincia en la que ellos viven, pues en principio no conocen el tiempo que van a tener que estar con este niño para que se recupere, además en una ciudad totalmente diferente. El hecho de que nuestra gente les acoja y las propias familias que están en las casas cuando entra una familia nueva, pues son su fundamental punto de apoyo. Es decir, ahí es donde se hace el primer tratamiento psicológico. Es muy importante, además, que el niño esté cerca de la familia durante la enfermedad porque se recuperan antes. De hecho, hay mucha gente que dice que las casas Ronald McDonald curan lo que hacen realmente es curar anticipadamente la enfermedad del niño. Uh-huh. Las familias, además, sus padres tienen muchísimo más tiempo para dedicarse realmente a sus hijos. Además, participan activamente en las decisiones que deben de tomar los médicos, mientras que si estuvieran con un problema económico porque están teniendo que alquilar un piso o que reservar un hotel, pues están pensando en muchísimas más cosas. Aquí es todo lo que te lo damos resuelto, piensa exclusivamente en las necesidades de tu hijo.
Claro. ¿Qué requisitos hay que tener para poder acceder a estas casas? ¿Hay algún requisito económico necesario pues para demostrar que esta familia no puede alojarse en otro sitio o no?
Bueno, en principio esa información la manejan siempre desde el hospital. Es decir, para que una persona tenga acceso a una casa Ronald McDonald tiene que dárselo la trabajadora social del hospital. Uh-huh. Ellas conocen pues la situación económica de la familia, la situación social, si hay algún problema interno, y son las que, en base a unos parámetros que habitualmente están relacionados con la distancia de la familia o incluso si la familia con el niño enfermo tiene que venir con su hermano sano, porque hay veces que las familias no pueden dejar al resto de sus hermanos con nadie y tienen que también que desplazarse a nuestras casas. Realmente los requisitos ya más internos los conocen del propio hospital y por esa parte nosotros en ese sentido nos sentimos muy arropados, porque la gente, las familias que son derivadas de los hospitales a nuestras casas, sabemos que vienen con todas las garantías del personal sanitario.
Claro. ¿Y estas casas dónde están? Hay varias, ¿no? En España has comentado que hay varias. ¿En qué ciudades concretamente?
Pues están en Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla y en Madrid. Uh-huh. Justo donde están, pues se podrían decir, los hospitales de referencia y sobre todo de referencia pediátrica, que es donde nosotros podemos llegar a construir una casa, ¿no? Entonces aquí lo que solemos hacer es, por una parte, solicitar a la administración pública que corresponda un espacio que esté muy cerca del hospital para que nosotros podamos ahí construir la casa Ronald McDonald y así el desplazamiento desde la casa al hospital pues sea el menor posible. O sea que actualmente estamos en esas cinco capitales.
Uh-huh. Y claro, no lo sé si, por ejemplo, en las casas hay convivencia quizás entre unos pacientes y otros y entre unas familias y otras. Supongo que hacer piña, ¿no?, en este sentido y contar la historia de uno y la historia del otro también debe ayudar a todas ellas, ¿no?
Eso es muy importante, porque cuando llegan, claro, cada familia, tenemos de pensar que piensan que esto les ha pasado a ellos, que son los únicos, que por qué les ha tenido que pasar a ellos. Cuando encuentran que hay otras familias con una situación similar, la enfermedad quizás del menor sea diferente a la que le ha llevado a esta familia, ¿no?, a la casa, pero es ahí donde se hace esa
vínculo,
primera acogida,
claro.
Aparte, lógicamente, de la acogida de nuestro personal y de los voluntarios, lo que ellos van a ver es que están conviviendo con otras familias y ahí, fundamentalmente, la cocina es la zona donde realmente se conocen. Las cocinas que tienen estas casas son cocinas muy grandes y ahí es donde realmente pues cada familia cuenta su situación y el resto pues les dan asesoramiento y les dan esperanzas de que, bueno, ellos empezaron con la misma situación y todo está saliendo adelante.
Uh-huh. Y habéis podido, supongo, a lo largo de estos años ver y conocer historias de algún niño enfermo que después se haya curado y que haya vuelto a veros en este caso y a daros las gracias o a contaros cómo está.
Sí, bueno, testimonios hay muchísimos, porque realmente hay que considerar que nosotros las casas las denominamos que es un hogar fuera del hogar, y esto es porque las propias familias te lo dicen, es decir, oye, me he sentido pues como si estuviera en mi casa, pues a muchos kilómetros de distancia, atravesando una situación muy complicada. Ha habido familias que cuando se marchan siempre nos preguntan que cómo pueden ayudar a la fundación, ¿no? Y les respondemos diciendo, bueno, pues cuando vengas a consulta o cuando vengas al médico otra vez, pásate por aquí y nos dices cómo está tu hijo o tu hija. Es decir, ha habido niños que incluso les daban el alta hospitalaria y no se querían marchar. Porque también hay que considerar que hay veces que a lo mejor en la casa donde ellos están viviendo no reúne las condiciones que reúne una casa Ronald McDonald, con lo cual, viendo la situación que están atravesando, viendo que además han hecho amigos y que las propias familias pues al final hacen piña y entre ellos, pues, claro, se producen luego grupos también de familias, pues hay gente que, estoy recordando una niña en concreto, que después de más de un año de estar alojada, hay que considerar que la estancia media en una casa son de 30 días. Si una niña o un niño se pasa más de un año, es que lo estaba pasando realmente mal. Uh-huh. Pues después de pasar más de un año, no se quería marchar de la casa. Era una cosa...
Imagínate.
Era una niña... Era pequeñita. Bueno, no llegaba a ser todavía una niña adolescente, pero serán testimonios, ya digo...
Era su casa, al final. Igual. Sí, sí.
Era su casa. Y como son tan pequeños, pues hay veces que viven casi más tiempo el periodo de enfermedad en una casa ajena, como es la casa Ronald McDonald, que en su propia casa.
Claro.
Pues bueno, se dan testimonio y luego hay gente que a lo mejor también ha recaído en su enfermedad y ha tenido que volver años después, pues vuelven con otra cara. Dicen, bueno, pues oye, tengo que volver otra vez a un tratamiento, pero sé que vuelvo a estar en un sitio que me gustó desde el principio.
Y que lo conocen, o sea, claro.
Y que lo conocen perfectamente. O sea, uh-huh, que en ese sentido, testimonios es una de las cosas que más tenemos, y es también, por otra parte, lo que más llena a la gente que está trabajando, tanto a los voluntarios como al propio empleado de la Fundación.
Claro. Pues José Antonio García, director de la Fundación Ronald McDonald, muchísimas gracias por hablar con nosotros, pero sobre todo por el trabajo que hacéis y para dar esta ilusión y esta esperanza a los niños que se alojan en vuestras casas. Y que al final es lo que comentas, la hacen sus hogares, se convierten en sus hogares y les hacéis un poquito más amena esta estancia fuera y lejos de su hogar común y normal de toda la vida, y tanto a ellos como a sus familias, pues les hacéis un poquito más fácil esta enfermedad. Muchísimas gracias por hablar con nosotros y contarnos las historias.
Muchísimas gracias a vosotros en nombre de la Fundación Infantil Ronald McDonald.
Gracias. I després de la publicitat parlarem de menjar, perquè ha començat el passeig de gourmets al Passeig de Gràcia.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën, con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era lavavajillas Finish? ¿O unos loncheados esencia única 100% ibéricos? ¿No? Da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
¡Ey! ¡Qué lámpara tan chula! ¿Pero te la imaginas con ruedas? No te pierdas el mes del diseño Opel. Lleva cualquier objeto de diseño a tu concesionario y disfruta de un beneficio de hasta 6.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Solo durante el mes de marzo. Más en opel.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
El Passeig de Gourmets es celebra com cada any amb el Passeig de Gràcia com a protagonista i també moltíssima oferta gastronòmica. Parlem ara de la nova edició del Festival Gastronòmic Passeig de Gourmets 2024, que es presenta aquest any de manera conjunta pels xefs Martín Berastegui i Carme Ruscalleda. Un esdeveniment que un any més, com és tradició, s'apropa fins al Passeig de Gràcia amb una gastronomia d'alta qualitat a través d'una ruta de plats, entrepans d'autor, menús degustació, rebosteria creativa i còctels, dels que volem parlar avui amb la Virgínia Antonín, project manager del festival des de l'any 2018. Virgínia, molt bon dia.
Molt bon dia.
Què tal? Clar, parlem d'aquest passeig de gourmets d'aquest any 2024, que un any més se celebra el Passeig de Gràcia, no?
Sí, 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 tant. Tornem un any més, des del 2018, hem estat tots els anys al mes de març, exceptuant un any que ho vam moure pel tema de la pandèmia, però tornem a les dates inicials i del 7 al 17 de març ho esperem a tots.
I què és el que podrem veure aquest any? Quines novetats hi haurà?
Doncs mira, com a novetats d'aquesta edició tenim la rebosteria creativa i els còctels. És veritat que nosaltres des de l'inici sempre hem mogut les activitats, perquè el Passeig de Gràcia és un carrer viu que hi passen moltíssimes coses i sempre hem volgut representar tot el que pots gaudir durant l'any en aquests 10 dies de festival, no? Llavors, la ruta de platets o els menús gourmet són activitats que queden des del 2018 i que cada any es repeteixen, però hi ha unes altres que van canviant. Llavors, aquest any doncs hem introduït la part de la rebosteria creativa, principalment perquè volem donar visibilitat també als pastissers de la zona i totes les creativitats que fan dolces. I la part dels còctels doncs, és una fusió una mica que també té molt de sentit pel que és el Passeig de Gràcia, perquè volem portar a la gastronomia tota la sofisticació que hi podem trobar amb les botigues i marques que ja hi són a la zona, no? I de fet hi ha alguns còctels que fan sinergia amb aquestes botigues, com per exemple al restaurant Solomillo podreu provar el còctel de Tous o a l'Hotel de Guan el còctel de Ferragamo, botigues que ja tenen presència al Passeig de Gràcia.
Clar, el Passeig de Gràcia és un focus de turisme, de compres, no? Hi ha moviment constantment i també doncs, les botigues, no? de les que parlaves en aquests moments. Tot això, clar, és a preus reduïts, no? Perquè, clar, a vegades et diuen el Passeig de Gràcia i dius, ostres, quant em costarà això? No? Serà caríssim, segurament. Però en aquest cas no, no?
No. És a preus populars, la ruta de platet són 10 euros cada platet amb la beguda inclosa a escollir pel client entre una cervesa d'Estrella d'Am, una copa de cava o un refresc de Royal Bliss, i a la resta més o menys és igual perquè la rebosteria són a 8 euros, els còctels són a 15 euros, els menús gourmet són a 55 euros amb una beguda inclosa o amb un maridatge especial de caves per 70 euros. I després hi ha una activitat que sí que no té un preu concret perquè l'hem deixat una mica oberta perquè poguessin també ser creatius en les seves propostes als restaurants, són els entrepàs d'autors, que van ser una novetat l'any passat i que aquest any tornen amb més força i els preus van entre els 9 euros i els 19 euros, també amb la beguda inclosa. I aquí sí que la novetat que hi ha en aquesta edició no és només que els entrepans se sumen més possibilitats per provar, sinó que a més els restaurants ofereixen la possibilitat de demanar-ho amb opció sense gluten.
Mm-hmm. Clar, cada cop per apropar...
Hem cregut que és una part molt, molt, molt interessant d'arribar a persones que potser no hi poden, doncs mira, que no es quedin sense provar res.
Exacte. Parles d'entrepans, també hi ha postres, no?, d'autor en aquest cas. Com són aquests postres?
Doncs mira, les postres tenim de tot, perquè, per exemple, a la botiga Santa Eulàlia, dins tenen el seu petit restaurant, que es diu De Bistró, i fan els llavis del Cristian Escrivà. Després tenim al Nacional, fan un meló osmotitzat amb sangria i maduixes. Després tenim a l'Hotel de Guan, que fan un mil fulls de pastís de formatge. I tenim al Mandarín Oriental, que fan un pastís de xocolata i avellana, i a l'Hotel Majestic fan un altre pastís, que és de caramel, xocolata i, si no recordo malament, també d'avellana, i la veritat és que tenen tots molt bona pinta.
Clar, tot això suposo que s'engloba, no?, dins d'una temàtica, dins d'algun decorat especial, no?, seguint com una ruta, no?, tot seguint un mateix fil, no? Clar, parlem de sopars temàtics, experiències gourmet, clar, tot va molt més enllà d'uns simples plats.
Sí, o sigui, aquí el que nosaltres volem és que cadascú s'adapti una mica al seu dia a dia, no? De fet, la part de la ruta de platets és l'activitat més popular i és veritat que va molt bé perquè com els horaris estan oberts des del migdia fins a la nit, doncs la gent pot moure's quan vulgui i com vulgui durant els seus dies. A la part dels entrepans, nosaltres li vam donar un pensament més enfocat a la gent que té molta pressa i molta gana, que en el dia a dia tenen una reunió i han de marxar però volen dinar bé i mira, tens l'oportunitat de fer un entrepà que l'entrepà no és el que pensem al cap d'un entrepà així ràpid a qualsevol lloc, sinó que aquests són, per exemple, tenim el restaurant Salomillo, fa una hamburguesa de rúbia gallega amb salsa cafè de París, o a l'Hotel Monument fan un brioix amb tonyina i papada ibèrica, que està signat per Martín Berasategui. Sí, són propostes molt atractives, però pensades pel dia a dia, per la gent que té molta pressa, per anar i marxar d'un lloc a un altre. I és veritat que la part més relaxada i la que convida, doncs, a gaudir més del servei, de veure aquests impressionants restaurants que tenim al Passeig de Gràcia amb els menús gourmet, que aquesta és l'única activitat que requereix reserva. La resta estan obertes en els horaris que els restaurants ens indiquen que poden trobar tothom a la pàgina web del festival, i allà és per fer-se la pròpia ruta, cadascú pugui escollir i fer tot el que vulgui.
Exacte. Doncs Virginia Antonín, project manager del festival des de l'any 2018, clar, portes ja moltíssims anys aquí, hauràs vist edicions i edicions, i clar, deus tenir ja una experiència en el festival increïble. Així que moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos aquesta ruta que fareu per tots els restaurants d'aquí de Passeig de Gràcia. Gràcies.
Gràcies a vosaltres, us esperem a tots.
I ara parlem d'hàbits, perquè els espanyols mengem fora de casa cada cop més. De fet, la major part de la població adulta ho fa, i quasi el 74% ho fa els dies de cada dia, generalment perquè l'horari de feina no els permet tornar a casa, segons ho informen en l'últim informe d'alimentació a la societat del segle XXI, post-pandèmia, decisió alimentària. Avui sobre el tema, i sobretot per enfocar-nos també en com ho podem fer de la millor manera, i ja sabeu també, doncs, fer-ho de la manera més sostenible possible, volem parlar amb la Meritxell Hernández, que és CEO i fundadora de Roll It. Meritxell, molt bon dia.
Molt bon dia, i moltes gràcies per convidar-me.
Clar, parlem d'això, no? La xifra és de que el 70% dels espanyols menja fora de casa, amb tàpers, no?, que ens emportem normalment, però que no tenim realment consciència de si ho fem de manera sostenible o no.
Sí, moltes vegades, a veure, és bastant habitual, doncs, veure gent que porta el tàper amb una bossa de plàstic perquè no taqui, no? I en el mercat, doncs, hi ha altres opcions per poder-ho portar, doncs, d'una manera molt més sostenible, no? I sense que generi aquest impacte medioambiental.
Mhm. I quines serien les maneres de fer-ho correctament en aquest cas?
Doncs nosaltres, per exemple, a Roll It tenim una alternativa al portatàpers, que és, doncs, això és reutilitzable, i a part, en el nostre cas, tens, doncs, un 2x1, per un costat tens un portatàpers i per l'altre, doncs, quan ho obres tens unes estovalles, no? De manera que et dona ja més avantatges inclús que transportar el tàper. Llavors és una manera, doncs, molt sostenible, perquè evites llançar embalatge superflu i innecessari, com les bosses de plàstic, i és també molt pràctic perquè, doncs, et serveix d'estovalla, a qualsevol lloc, doncs, el pots obrir i tens una superfície neta on pots menjar, no?
Mhm. Exacte, clar, normalment parlem ara de la gent que s'agafa el menjar de casa, no?, que se'l prepara prèviament i utilitza aquests tàpers, perquè bàsicament l'opció de menjar fora, de restaurant o anar a un bar, tot això, doncs, ho fa molt poca gent, no? Al final, econòmicament, també és insostenible, no?, diguem. Vull dir, al final, doncs, surt molt més a compte comprar-se el menjar per casa normal i corrent, com sempre, com quan fent la compra, i fer-t'ho a casa i després emportar-t'ho prèviament, no?
Sí, i tant. O sigui, els diners, ja només... O sigui, els diners que t'arribes a estalviar són... Sí, imagina't si vas a menú cada dia, durant tota la teva vida laboral, són milers i milers i milers d'euros que t'estalvies, no? I després també, doncs, el fet de poder menjar d'una manera molt més sana, molt més saludable... això també és molt important, i també el no perdre el temps.
Clar.
Cada vegada, doncs, tenim un horari més compacte. Abans, doncs, bueno, ara jo crec que hi ha no tantes empreses que acaben a les 7 de la tarda, però fins fa uns pocs anys era habitual. Llavors, clar, aquests horaris, no?, que estaves 2 hores per menjar, ara no, ara s'intenta, doncs, menjar més ràpid, poder sortir abans, i això també facilita molt.
I com ens hem d'organitzar, per dir-ho d'alguna manera, la setmana a l'hora d'emportar-nos el tàper. És possible fer-ho de manera saludable i ecològica, en aquest cas? Clar, moltes vegades ens fa mandra, no?, el fet de preparar-nos les coses pel dia següent, però, clar, fer un tàper implica també cuinar prèviament a casa i emportar-nos-ho, no? Això es pot fer de manera saludable? Ens ho podem organitzar bé, diguem?
A veure, sempre tot el tema del menjar és una bona planificació. O sigui, més que temps, el que importa és tenir una bona planificació, sobretot comprar doncs, aliments frescos i sants, i això és clau doncs, a l'hora de planificar-te la setmana. Després també doncs, hi ha el que anomenem batch cooking, no?, que és intentar doncs, cuinar amb bateria d'alguna manera, llavors agafar-te un dia de la setmana i aprofitar doncs, per cuinar tot el que vols menjar durant la setmana. Aleshores jo crec que és això, és tenir aquest hàbit i crec que es pot aconseguir.
Clar.
Sí, t'estalvia molt temps.
Clar, també, clar.
O sigui, és un guany, no?, en tots els aspectes, o sigui, a nivell de temps, a nivell de salut, per la teva butxaca.
Mm-hmm. Dedica un dia a organitzar-ho tot. I un dels problemes, clar, mediambientals més greus en aquest cas, en el dia a dia, és la quantitat de residus plàstics que generem, no?, en el nostre dia a dia. En aquest cas, amb aquests tàpers i amb aquest mecanisme, ens ho estalviaríem.
Sí, sí, sí. Totalment, o sigui, si ens parem a pensar la quantitat de residus que generem al dia, i ja no només portant el dinar, sinó doncs, també, per exemple, si ens emportem un entrepà, embolicant l'entrepà, no? O sigui, l'enemic número 1, que és el paper d'alumini, no? O sigui,
exacte.
O les bosses de plàstic que s'utilitzen doncs, per posar el sàndwich o els snacks, no? Tot això... Per totes aquestes coses, podrien alternatives molt més sostenibles.
De fet, a les escoles, no?, quan els nens i nenes s'emportaven l'entrepà, fins fa pocs anys es feia amb el paper d'alumini, fins que,
sí.
no sé si a totes les escoles, però moltes d'elles es va acabar prohibint, no?, i es va començar a demanar l'ús responsable de tàpers i de productes més així, no?, per tal de... doncs reduir aquest impacte mediambiental.
Sí, així és com vam començar nosaltres doncs, l'any 2008 amb una alternativa al paper d'alumini, que és un embolcall reutilitzable pels entrepans, que és el book and roll. I les escoles, en aquest cas, doncs, van acollir doncs, el producte i la idea molt, molt bé, amb els braços oberts. I són moltes escoles les que des d'aquella època fins ara ja han prohibit el paper d'alumini. Jo crec que ja són poques les que deixen portar paper d'alumini. I han sigut un dels nostres principals prescriptors a l'hora de recomanar opcions més sostenibles.
Exacte. Doncs Meritxell Hernández, CEO i fundadora de Rolit, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos, guiar-nos una miqueta com podem portar-nos al dinar en el lloc de feina, de manera que no perjudiquem moltíssim el planeta i doncs no utilitzem aquests plàstics tan perjudicials.
Molt.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
I Barcelona és aquest any la capital del còctel creatiu, del 14 al 17 de març, un esdeveniment que està promogut per les 50 cocteleries més rellevants de la ciutat, on es llueixen els seus còctels estrella i es promou l'art del còctel. Avui en parlem amb el director d'operacions de l'esdeveniment, el Christian Weiss. Christian, molt bon dia, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Esto se había hecho alguna vez?
Bueno, y un evento así de este calibre es la primera vez que se hace. Y más teniendo en cuenta que contamos con el soporte y el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona para esta iniciativa. Así que nada, tenemos muchísima ilusión y muchas ganas.
Al final es convertir Barcelona en una ciudad referente de la coctelería, ¿no?
Sí, bueno, actualmente ya lo es, pero tenemos que aprovechar este tirón para demostrar no solo que somos una categoría puntera, sino que además todas las coctelerías están muy unidas en este sector. Y lo queremos demostrar pues esto en un gran evento donde más de 50 coctelerías nos juntaremos en el mismo espacio para enseñar nuestros cócteles y lo que sabemos hacer.
Uh-huh. Claro, ahora me comentabas así en general un poco qué es lo que hacéis, pero explícame un poquito más cómo vais a hacerlo, qué 50 coctelerías van a ser las que formarán parte de esto, qué cócteles, por ejemplo, podremos ver, cómo se hará todo esto.
Pues mira, esto es un evento de 4 días, ¿vale? Uh-huh. Donde los 3 primeros días, digamos de jueves a sábado, no hay un emplazamiento físico como tal, sino que el emplazamiento físico es toda la ciudad de Barcelona y más concretamente las coctelerías que están en la ciudad de Barcelona. Entonces cada una presentará una propuesta de un cóctel y varias actividades a poder desarrollar en los espacios. De manera que a través de nuestra web, bcnbarshow.com, podremos encontrar todas las coctelerías participantes distribuidas por diferentes distritos de Barcelona y viendo las diferentes actividades que cada una propone. Uh-huh. Y finalmente, pues terminamos con este gran fin de fiesta, que será en el Hotel Hyatt Regency Barcelona Tower, donde haremos esta unión entre todos y el cliente final de Barcelona, que es a quien va dirigido este evento, pues podrá conocerlas a todas juntas y sobre todo entender que, al igual que pasa con los restaurantes, también existen categorías de coctelerías. No estamos todas dentro del mismo saco, pues hay desde coctelerías clásicas, de autor, de hotel, speakeasy, etcétera, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Y uno de los objetivos es poder llegar a posicionar Barcelona también a nivel internacional, no solo nacional, sino que también fuera nos vean como referentes en cócteles, ¿no?
Sí, exactamente. Tenemos la gran suerte de que por 2 años consecutivos hemos tenido a la número uno del mundo en Barcelona y que las mejores coctelerías están aquí, así que es el mejor momento para seguir demostrándolo.
¿A la gente le gusta mucho los cócteles? ¿Cuál es más o menos el más común, el que la gente suele tomar? ¿Qué tipo de público vemos normalmente consumiendo cócteles?
Pues esto es una pregunta bastante relativa, porque al final ahí hay cócteles para todos los gustos. Yo creo que es un tema tendencia, que cada vez se consume más y más cócteles. Y ahí pues te diría de todos, pues desde los más clásicos como Dry Martini Old Fashion hasta los más populares como Mojito, Moscow Mule, Espresso Martini o Pornstar Martini, etcétera, etcétera.
Y depende de la generación, ¿consumen más unos que otros o no?
Sí, digamos que generaciones, anteriores, pues consumen de coctelería más clásica, ¿no? Lo que decíamos ahora, eso que es como Dry Martini, Old Fashion, Whiskey Sour, uh-huh, y demás. Y las nuevas generaciones pues van por un tipo de sabor más fresco, afrutado, incluso de menos graduación alcohólica.
Claro. Claro, y esto supongo que se tiene en cuenta, ¿no?, a la hora de hacer este festival, podemos decir, este evento. Claro, supongo que estará abierto para todo tipo de públicos, ¿no?, para todo el mundo amante de los cócteles y también, pues, encarado, pues, para la gente que vaya a venir, pero también de cara al futuro, ¿no?, para los más jóvenes que después, pues, vayan a consumir más cócteles.
Exactamente, es un evento para todos los públicos, ya que cada vez también son más tendencias los cócteles sin alcohol.
Exacto.
Y buscamos eso, pues que sobre todo el cliente final pueda entender qué es lo que hacen las coctelerías en su día a día, entender que además de todos los clásicos también se trabajan mucho los cócteles de autor, y es lo que vamos a buscar, ¿no? Que cada coctelería presente sus propuestas y luego pueda atraer a todo este público luego realmente a los bares, que es donde, uh-huh, interesa que pasen cosas.
Claro. ¿Habrá algún ganador o no?
Aquí creo que ganamos todos. Es un evento de comunidad de Barcelona para impulsar este gran trabajo que hacemos día a día. Y no es una competición como tal, sino que al final es un evento tipo feria donde daremos a conocer todo lo que hacemos y ganamos todos.
Muy bien. Pues Cristian, director de operaciones del evento este del cóctel, el cóctel creativo de este año 2024. Muchísimas gracias por hablar con nosotros y por contarnos esto y lo que vais a hacer en estos próximos días. Gracias.
Gracias a vosotros. Nos vemos en Barcelona Bar Show.
Gracias.
Un abrazo.
I en uns minuts descobrim el concurs de xuxus que té lloc a Catalunya.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos, para todo el año.
Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos cuatro estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela, esto, carretera. Condiciones en peugeot.es.
Eso.
Rocío Dúrcal.
¿Se refiere usted a mí?
Programa doble de una voz
maravillosa,
inolvidable.
Puede que sí.
Oro, verde, plata y carmín.
Rocío de la Mancha. Y tengo 17 años.
Ha tenido que salir fenómeno.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. Viva el cine español en 13.
Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Ahora tu Citroën C3 Origin desde 13.200 euros y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta en citroen.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
El xuxu de crema, aquest dolç tan llaminer, té el seu propi concurs i avui en volem parlar. I ara parlem de la quarta edició del concurs El millor xuxu del món, que es disputa a l'Escala, a l'Alt Empordà, municipi on s'ubica el vigent guanyador. Un dia per gaudir d'una xuixada popular i d'aquest dolç plaer de la mà del gastrònom Salvador García Arbós. Salvador, clar, parlem que aquesta edició ja se celebra i que tindrà lloc al municipi de l'últim guanyador, una cosa que no s'havia fet fins ara, no? En aquest cas, a l'Escala.
Bueno, és fantàstic. Ens ha fet molta il·lusió fer-ho a l'Escala, precisament perquè, tal com heu dit, és el lloc de la ciutat on hi ha l'últim guanyador. I ens ha fet molta il·lusió fer-ho a l'Escala, precisament perquè hem volgut copiar el model, t'ho diré així, en plan molt planer d'Eurovisió.
D'acord. I en què s'assembla aquesta xuixada amb Eurovisió? Què té a veure?
En res. En res. Només que el guanyador és l'anfitrió.
D'acord. Es fa en el lloc.
El guanyador és l'anfitrió del lloc.
Exacte.
No, la xuixada ens fa molta gràcia perquè és una manera de reivindicar aquests dolç. I ara que tornem a tenir una mica de temps d'hivern, que el temps acompanya, que torna a fer bon temps, que és el que toca, doncs el xuxu acompanya molt.
Clar.
És dolç, és càlid, bon escalf...
Uh-huh. Perquè com són els xuxus que es presenten al concurs? De què són? Com estan fets?
Com que és un concurs, has de posar unes normes i et regeixes pel que és canònic. Tu, com a cadascú que és seu, que faci el que vulgui. Però com que hem de mesurar i els hem de comparar a tots, què es vol? Doncs que sigui una pasta dolça, fermentada i farcida, tancada i fregida. És a dir, hi ha molta gent que fa xuxos que els injecta posteriori. No, això s'ha d'injectar. És la pasta, s'hi posa la crema i es tanca, i es fregeix. Per què? Perquè hem de mesurar aquesta habilitat del cuiner. Quina altra particularitat ha de tenir? Doncs que ha de tenir entre 65 i 90 grams. Per què? Doncs perquè també és l'habilitat del pastisser o cuiner a mesurar la pasta i perquè sàpiga calcular què necessita. I tercera cosa, perquè crec que en el futur els xuxos han de tenir poc gramatge perquè la gent se'ls pugui menjar, perquè abans els xuxos arribaven a fer 200 grams. Però era un xuxo que el menjaves a les 5 de la matinada i que després et servia per aguantar tot el dia, per exemple, a Girona, en el mercat del bestiar, que la gent es començava a trobar a les 5 del matí, un xuxo d'aquest li permetia tenir un reservori energètic molt important, i sobretot a l'hivern, i sobretot com plovia, i com feia boira, i com feia aquells mal temps. I a més es feia una activitat que es feia a l'exterior. Ara això no cal. No cal, has de plantejar com un plat de postres i, per tant, 65-70 grams és una mesura molt raonable. Però insisteixo, pasta dolça farcida de crema i fregida.
A part de la crema, hi ha també, per exemple, d'altres sabors? Hi ha, per exemple, de xocolata, en aquest cas?
Sí, no, pots farcir el que vulguis. I jo et podria dir, això és, i per exemple, he tastat xuxos, i acabaré, xuxos de foie gras, increïbles. Per exemple, que ho feia el Xavi Sagristà. He tastat xuxos de parmigià, de formatge, que feien Xavi Sagristà. Fa molts anys vaig tastar un xuxo de botifarra dolç fet per un pastisser de Figueres.
Però aquests es poden presentar al concurs, no? Cadascú el pot fer com vulgui, no?
No, aquests no. No,
ah,
no hi ha,
d'acord.
En el concurs hem de fer... s'han de poder valorar.
Ah, d'acord.
És, si és el més ràpid en els 100 metres i és a dir, no podem fer ajuntar la prova dels 100 metres amb la marató.
Vale.
O fem 100 metres o fem marató. Uh-huh. És una normativa. És com jugar al bàsquet o jugar a futbol. Però tots juguem amb una pilota. I, per exemple, el xuxo més increïble que he tastat. Fa molts anys, encara me'n quedo, l'Àngel León em va fer un xuxo de calamar, perquè em va dir, tu que ets a Girona, has de reivindicar més el xuxo, bla, 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 i vaig fer aquest xuxo de calamar. Però l'últim xuxo, que el trobo increïble, que és màgic i lliga moltes coses, moltes inquietuds de la gent, a nivell social, i el xuxo és un xuxo que ha fet el Celler de Can Roca, que ha fet en Joan Roca, un xuxo de senglar. I aquí aprofito per fer una falca, d'un concurs gastronòmic, que serà, o sigui, el diumenge fem el concurs del xuxo, dilluns, dimarts i dimecres, fem aquest al Congrés, a Girona, i una de les potes és precisament el xuxu.
Mm-hmm. I el concurs?
El xuxu, que serà exactament... Sí. El concurs serà el diumenge. El concurs serà el diumenge de les 10, a partir de les 11 del matí fins a la 1 a l'escala de la Xuxada, i el dilluns a la tarda hi haurà el lliurament del premi i un xux cooking al Fòrum Gastronòmic, i el dimarts, dia 12, en Joan Roca presentarà aquest xuxu de senglar al Fòrum Gastronòmic.
I el concurs, el jurat, què és el que valorarà més?
Bé, és que, com en tot, l'harmonia, l'equilibri. Què vol dir? Que la pasta ha de ser ben fermentada, que ha de ser ben fregida, que no ha de ser oliosa, i que hi ha d'haver, s'ha de notar el gust de la pasta, el sabor de la pasta, el gust de la pasta ha de combinar molt bé amb la crema. I és aquest equilibri. Sempre busquem equilibri, harmonia, com amb la música.
Clar.
Harmonia.
Clar. Tu, Salvador, clar, vas crear aquest concurs del millor xuxu del món l'any 2018, no? I,
sí.
I clar, ja has esdevingut un referent, no?, en el sector, podem dir.
Sí,
s'ha composat en valor aquest dolç, ha agafat més protagonisme i ha incrementat també les vendes, no?
Molt. Sí, això jo crec que això ha sigut el més important i ha sigut el més màgic i el més maco, no? Que s'hagi posat de moda el xuxu, que tanta gent faci xuxos. Hem aconseguit que el xuxu surti més enllà de Girona, que surti més enllà de les pastisseries, que se'n faci a restaurants, que hi hagi empreses que s'hi dediquen i que hi hagi diverses empreses que es dediquen a fer xuxos. Per això crec que això és molt i molt important i és, com he dit abans, màgic. El més important, aquesta reivindicació i popularitzar unes postres. Per això parlava dels 70 grams ideals per un xuxu, perquè són que la gent no tingui la gent enrere, sinó que la gent el pugui reivindicar i el pugui assegurir i el pugui gaudir.
Clar. Clar, imagino que des de l'any 2018, clar, ja porteu fent aquest concurs, moltíssima història, moltíssimes vendes, com comentaves, però en quin moment vas decidir aquest any 2018 començar a fer això, començar a voler doncs, que el xuxu tingués moltes més visualitzacions, diguem, no? Vull dir, en quin moment vaig donar-li valor a aquest posta? Digue'm.
Perdona.
Sí.
Ho vaig fer escrivint un reportatge. Vaig fer un reportatge sobre el xuxu. Jo havia parlat molt amb el senyor Emili Puig. Ai, amb el senyor Emili Puig. No, és impossible que ho hagués conegut. Amb el senyor Xavier Puig. L'Emili Puig és qui va inventar el xuxu. Amb el Emili Puig, que és un seu net. I llavors, un dia parlant amb ell, que si el francès, que si havia vingut, que si va ser en aquell moment, i dic, però el vau conèixer? No. Però sabíeu com eren? No. Però es va visitar? Sí, bueno, però una cosa molt així. I llavors vaig dir, doncs tenia molt de fer vida al concurs, i després dic, bueno, li vaig preguntar en no, però més o menys, el que sí sabem és que l'any 20 o 22 va arribar a Figueres, d'alguna manera. Llavors sabem que el Xuxu ja portava 3 o 4 anys o 5 a Girona. Sabem que sempre s'ha dit ho han associat a la Primera Guerra Mundial. I estava fent el concurs i allò que poses dates. Home, si va ser per la Primera Guerra Mundial i segons diuen va ser un refugiat francès, doncs això està claríssim que va ser entre el 1914 i el 1918. Suposem que el refugiat podria haver sigut abans, però donem per vàlid aquesta teoria i donem per vàlid que va haver de marxar de França quan estava tan malament a final de la Primera Guerra Mundial, que la Primera Guerra Mundial es va acabar a final de l'any 18. Es va acabar el dia 11 de novembre, el dia de Sant Martí, a les 11 del matí. Això se sap, perquè és històric, és el patró de França, perquè per tot una sèrie de coses d'aquelles màgiques que busquen quan es fan polítiques, sobretot que encara es fa l'última guerra, plantejada d'una manera diferent. Llavors dius, doncs, feia el reportatge i dic, ostres, és que podria dir que fa 100 anys, podria dir que és el centenari, podria fer això. I d'aquí va sortir la proposta. I vaig fer, vaig publicar a la revista Cuina i vaig redactar una proposta que la vaig presentar a l'Ajuntament de Girona. Mm-hmm. I aquí l'hi
I fins aquí, no? Fins avui en dia.
I fins aquí,
imagina't, exacte. Tot el que ha anat passant.
Sí, exacte.
Doncs Salvador García Arbós, gastrònom i doncs, fundador, podem dir, del millor xuxu del món, no? D'aquest concurs que feu diumenge a l'Escala, el lloc on l'últim guanyador, doncs, el lloc d'on és l'últim guanyador, de fet. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquesta història. Per explicar-nos aquesta història, a mi particularment m'encanten els xuxus. O sigui que encara agraeixo més de l'entrevista.
Sí, però jo us agraeixo que ho expliqueu. Moltes gràcies. Veritat,
gràcies, que vagi molt bé. I a veure qui guanya.
Moltes gràcies.
A veure qui guanya. Gràcies.
Oh, sí, gràcies. Adéu. Moltes gràcies.
I ara parlem del Festival Mot, perquè amb el lema Des de dins, la literatura i el jo, el festival d'aquest any reflexiona sobre l'escriptura en primera persona des de gèneres ben diversos com l'autobiografia, l'autoficció, l'autorretrat, l'assaig, la crònica periodística o el dietari de viatges. A més, també compta amb guany amb el crític literari i professor de literatura contemporània de la Universitat de Girona, el Xavier Pla, com a comissari, i avui el tenim al telèfon perquè ens expliqui una mica com serà aquest festival i què és el que el fa tan especial. Xavier Pla, molt bon dia.
Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
Clar, parlem de lema, Des de dins, la literatura i el jo. Per què se centra en això, l'edició d'enguany?
Bé, el Festival Mot té cada any un comissari al qual doncs, se li fa l'encàrrec d'organitzar la programació del Festival de Literatura Mot i se li proposa doncs, l'elecció d'un lema o d'un tema, no? I en el meu cas em va semblar que seria interessant convidar escriptors i escriptores que escriuen des de dins. Des de dins, evidentment, sempre s'escriu des de dins, però potser hem detectat que ja en els últims anys, des de principis del segle XXI, escriptors, novel·listes, dietaristes, periodistes també, que utilitzen com a matèria literària les seves pròpies vivències, la seva pròpia biografia o la seva pròpia identitat. I ens ha semblat que valia la pena doncs, oferir una programació molt variada sobre aquesta qüestió.
Mhm. I com se sent, per exemple, que en aquesta desena edició, perquè ja fa 10 anys del Festival Mot, hagin comptat amb tu, no?, com a figura d'escriptor i s'endinsin en el teu personatge, diguem, en aquesta literatura en primera persona?
Bé, en el meu cas només sóc el coordinador, no? Jo no intervinc, jo m'he dedicat, doncs, a reflexionar una mica sobre aquesta literatura que podríem anomenar literatura personal, no? Literatura escrita en primera persona, que té tot una passant molt interessant i que ha anat sorgint els últims anys també, de gent que explica coses que abans no s'explicaven o que quedaven silenciades, no? Per exemple, doncs, no ho sé, a vegades hi ha doncs, persones que han perdut un fill o que han perdut uns pares o que han tingut un accident o alguna altra mena de trauma i que, doncs, com et deia, fa anys potser el silenci s'hi posava i, en canvi, ara la nostra societat ha anat evolucionant i ha anat madurant i ara es considera que és positiu i símptoma d'una maduresa, no? Doncs verbalitzar el dol, verbalitzar el trauma, verbalitzar la joia, parlar des de dins, parlar d'un mateix, no? I això, doncs, s'afegeix també a tota una tradició de novel·listes i de narradors que amb la matèria biogràfica també juguen amb ells mateixos, juguen amb el seu jo, juguen a desdoblar-se, a deformar-se. I, per tant, el mot d'aquest any 2024 oferirà tota una varietat de joves i grans homes i dones d'estètiques diferents que escriuen des d'aquesta perspectiva.
Clar, parlarem sobretot de que hi ha molts autors, no?, que conreen, podem dir, aquest jo literari, no? S'acolliran a una quinzena de converses amb una quarantena d'autors, o sigui, hi haurà moltíssima activitat literària en aquest aspecte, amb moltíssims protagonistes, com dèiem, i també, doncs, s'obre com la mirada interior dels escriptors, dieu, per observar aquesta naturalesa del jo i la relació que tenen amb el món, o sigui, se centra moltíssim en aquest aspecte, no?
Sí, sí, potser podem posar alguns exemples, no? Ara penso, per exemple, en una escriptora com la Marta Marín Domine, que ha publicat dos llibres seguits, un que es diu Fugir era el més vell que teníem, i l'altre diré que m'ho he inventat, que, per dir-ho ràpid, el primer llibre és sobre el seu pare i el segon llibre és sobre la seva mare. Però dir això tampoc no és dir res, perquè, evidentment, quan parla del seu pare o de la seva mare, està parlant, sobretot, d'ella mateixa i de la relació que tenia amb el pare i amb la mare. I fa un pas més i avança ja cap a la narració, cap a l'autoficció, i treballant molt bé la llengua, l'estil, les estratègies narratives, doncs es planteja com a problema literari com puc escriure sobre la meva mare, com puc escriure la meva mare, com puc posar paraules a la relació de la maternitat, no?, entre la relació entre una mare i una filla, no? Per mi seria un exemple modèlic d'això que està passant ara i que potser fa 20 o 30 anys no era tan habitual, perquè la narrativa era més basada en la imaginació, en la invenció de personatges, etc.
I les novetats que hi ha aquest any, a part d'aquest jo, quines són?
La novetat és acollir en un festival que es fa dos caps de setmana seguits, el primer a Olot i l'altre cap de setmana a Girona, posar en forma de converses, perquè no són conferències, sinó que són converses entre dos escriptors, o un escriptor i un periodista, un escriptor i un crític, escriptors que, com et deia abans, doncs n'hi ha de molt coneguts i de molt consagrats. Per exemple, doncs, el primer dia a Olot hi ha Sergi Pàmies, que és un dels grans narradors de la literatura catalana actual, o el primer dia a Olot hi ha Enrique Vilamates, que és un reconegut escriptor en llengua castellana, no? És a dir que, d'una banda, tenim escriptors molt coneguts i amb una trajectòria i amb una obra que ha anat variant els últims anys, o les últimes dècades, fins i tot, i al cantó, doncs, tenim altres joves escriptors que potser comencen o que han començat a publicar i que sintonitzen, per dir-ho així, amb aquesta reflexió que els hem proposat, no? Què vol dir escriure des de dins, des d'un mateix, des del punt de vista ha de ser un mateix.
Hi ha talents joves?
Hi ha també bastant. Hem intentat que hi hagi molts escriptors i escriptores joves. Penso ara, per exemple, amb la Júlia Bacardit, penso amb la Anna Pazos, penso amb la Lucía Lismayer, penso també, doncs, amb en Jordi Graupera, és a dir, amb la Laura Ferrero, escriptors i escriptores
que no és que comencin ara la seva carrera, sinó que ja comencen a tenir alguns llibres publicats, però que ens sembla que val la pena donar-los l'oportunitat d'explicar als lectors i lectores de Girona i d'Olot, i tant de bo que en vinguin de més lluny, doncs com es plantegen escriure en primera persona, escriure el seu jo, i quins són els problemes, els dubtes o els obstacles que això els hi porta.
Mm-hmm. Doncs Xavier Blanc, comissari de la Universitat de Girona, i, bueno, crític literari i professor de literatura contemporània de la Universitat de Girona, moltíssimes gràcies per parlar-nos d'aquest festival, el Festival Mot, que aquest any doncs, té el lema Des de dins la literatura i el jo. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
I ara parlem d'un tema que preocupa, i és la violència a les presons catalanes, perquè s'ha incrementat en aquest passat 2023 i 582 treballadors penitenciaris van ser agredits a Catalunya. Sobre el tema en volem parlar avui amb l'Alberto Gómez, que és responsable de presons del CESIF. Alberto, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, hablamos de una situación complicada y que va en aumento, ¿no?
Sí, exacto. Pero esta es la tendencia que llevamos acumulando desde el año 2016, que fue el primer año que nos facilitaron las estadísticas reales. Y ese primer año, por cogerlo como punto de partida, se registraron 150 agresiones y en este 2023... la cifra ha subido un 400% hasta llegar a 582. Uh-huh. Es ligeramente superior a la del año anterior, que fueron 577, pero lo que sí que es verdad es que la tendencia es al alza y que de momento no vemos por parte de la Dirección General medidas para poder acabar con esta lacra.
¿Y a qué se debe este incremento de las agresiones, en este caso de la violencia?
Mira, nosotros, como llevamos años estudiando este tema, hay varios factores, ¿no? El incremento de la violencia puede producirse por un cambio en el perfil de interno que tenemos. Ahora, una prisión es el reflejo mismo de la sociedad, y nos está entrando un tipo de interno que ya en la calle ya muestra pues un desarraigo, que tiene menos adaptación a las normas. Y cuando entran en prisión, pues es exactamente lo mismo. Llevar una vida regimental, ordenada, respetando las normas mínimas de convivencia, pues es complicado para ellos. Y esto se traduce también en que por parte de la Secretaría de Mesuras Penales, pues no hay valentía. Son a la hora de tomar decisiones contundentes y siempre bajo el amparo del reglamento penitenciario, no saltarse la legalidad nunca, no se atreven a aplicar decisiones valientes contra ese interno, contra ese perfil que además lo tienen súper detectado, porque el que es agresor y no comete solo un incidente, comete varios y en varias prisiones.
Exacto. Y vosotros, por ejemplo, tú como responsable de prisiones, ¿qué es lo que veis que falla? Aparte de esto que comentabas, claro, imagino que los trabajadores se deben sentir muy expuestos, ¿no? En peligro, de cierta manera,
sí.
Y lo deben sufrir en primera persona.
Totalmente. Piensa que yo, a diferentes entrevistas, medios de comunicación que he participado, yo ya llevo un tiempo insistiendo en que trabajamos en un medio violento y hostil, y cada vez es más violento y más hostil. No tenemos el apoyo por parte de nuestras instituciones. Tenemos la presión por parte de asociaciones pro derechos humanos que, en lugar de dedicarse a eso precisamente, se dedican a fiscalizar el trabajo del funcionario. Tenemos una falta de medios materiales espectacular y preocupante. Nos falta, como te decía antes, con la anterior pregunta, nos falta valentía. Valentía no a nosotros, sino a los que nos mandan. ¿Por qué? Porque fíjate que algo tan sencillo y legal como legal, dejarnos utilizar un medio coercitivo como es un spray, un aerosol, que está recogido en nuestro reglamento, no son valientes para aplicar ese medio, no nos lo dejan utilizar. Eso no acabaría con el 100% de las agresiones, pero sí que ayudaría. Y luego, la mayor incoherencia que sufrimos los funcionarios de prisiones, el no tener el reconocimiento de agentes de la autoridad.
un interno por el hecho de agredirnos dentro de nuestra jornada de trabajo no supone un incremento de la pena. Los que son controladores de la hora en el parquímetro son reconocidos agentes de la autoridad, y dentro de una prisión los médicos y los docentes también, pero curiosamente los que tenemos que impartir el aspecto regimental no tenemos esa consideración. Tampoco reduciría al 100% las agresiones, pero ayudaría. Entonces nos faltan medios materiales, recursos humanos, y sobre todo lo que nos falta es algo que no se puede comprar, que es valentía de nuestra consellera, valentía de nuestro secretario y valentía de muchos de algunos directores.
Claro, no sé si tú, por ejemplo, te has encontrado en una situación parecida a una agresión de este tipo de las que hablamos en primera persona. ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cómo has tenido que actuar tú después? No sé si...
Eso ya depende también de cada persona.
Claro.
Yo he vivido situaciones en primera persona, no tantas, pero sí que me ha tocado vivir situaciones a compañeros que estaban al lado mío trabajando. Y una cosa es la curación, el tiempo que necesite curar una herida, una fractura, que en algunos casos acaban en un quirófano, pero luego la secuela psicológica es la que más cuesta de evolucionar. Y eso ya, claro, es en función de cada persona. Eso es lo... Bueno, pues el tiempo que necesite cada persona para sanar.
Claro, ahora hablamos de este incremento, ¿no? De este aumento de hace unos años hacia aquí, pero parece ser que seguirá, ¿no? Parece ser que continuará esta violencia si no se resuelven estos problemas de los que hablábamos. Y claro, vosotros seguiréis trabajando también en este sitio. Por esto hay gente que pues decide no dedicarse más a esto, que quiere dejar el trabajo, o gente que quizás antes de meterse, ¿no?, en una cárcel, pues se lo piensa y deja de trabajar. ¿También se nota en el hecho de que haya menos gente que quiera dedicarse a esto?
Bueno, el medio penitenciario es el gran desconocido. La gente que se mete a trabajar en prisiones verdaderamente vocacional, no es una faena que haya gente que diga de pequeño quiero ser funcionario de prisiones. Si alguien conoce de primera mano cómo es el mundo de prisiones, pues se lo puede pensar. Los que estamos trabajando ya adentro, no conozco ningún caso de gente que se haya ido del colectivo por miedo. Lo que sí que es verdad que la gente cada vez tiene más ganas de jubilarse, y es algo que tampoco nos dejan hacer, porque aunque están en trámites políticos, no tenemos aprobada la jubilación anticipada, pero eso sí, en el momento en el que se firme, todas las personas que puedan acogerse ya a la jubilación anticipada se van a ir, porque como te decía al principio, estamos en un medio hostil y violento, pero la gente, cada vez que se abre una bolsa de trabajo o hay una oposición, se sigue presentando, y bueno, no sé si son desconocedores del medio o no, pero no hay... La verdad es que no nos vamos por miedo, no. Nos quedamos, seguimos trabajando, pero sí que es verdad que somos los grandes olvidados de la función pública.
Pues Alberto Gómez, responsable de prisiones del CESIF, muchísimas gracias por hablar con nosotros de esta situación. Esperemos que mejore, y bueno, mejor en este caso también que la gente siga apostando por esta profesión, por esta responsabilidad en este caso, ¿no?, de proteger a las cárceles, y ojalá pues tengáis más seguridad, no tengáis tantos problemas, tantas agresiones, porque al final sois unos trabajadores, ¿no?, normales y corrientes, y en este caso pues lo sufrís en primera persona sin tener culpa. Así que gracias por hablar con nosotros y contarnos cuál es la situación.
Pues muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de por menos escucharnos, ¿no? Alguien que nos escuche de cuál es la situación por la que estamos atravesando como colectivo. Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. I continuem d'aquí no res amb motiu del Dia de la Dona, que va tenir lloc ahir divendres, parlant de dos temes força significatius amb la dona com a protagonista. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¡Ey! ¡Qué lámpara tan chula! ¿Pero te la imaginas con ruedas? No te pierdas el mes del diseño Opel. Lleva cualquier objeto de diseño a tu concesionario y disfruta de un beneficio de hasta 6.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Solo durante el mes de marzo. Más en opel.es.
La cuarta trama, Verdades y mentiras en el caso del 11N, de José María de Pablo. Con motivo del vigésimo aniversario de los atentados, nueva edición revisada y actualizada. El libro definitivo, escrito por el que fue abogado de la acusación. Ya a la venta en ciudadela.es y en tu librería. La cuarta trama.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama. Solo del 4 al 22 de marzo. Aprovecha esta oferta en Peugeot.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La importància de tenir referents en el sector de la ciència i l'evolució de la dona en el sector immobiliari. Dos temes que volem tractar avui dissabte com a motiu del Dia de la Dona que va ser ahir divendres. I ara parlem de la darrera edició de Científiques, un macroesdeveniment que s'ha convertit en un referent reivindicatiu per la comunitat de dones investigadores i també per les escoles, per tal de fomentar aquest moviment entre les noies i les nenes més joves. En parlem sobre el tema amb la responsable de la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació, la Mireia Colom. Mireia, molt bon dia.
Bon dia, Mar, encantada.
Què tal? Clar, parlem de científiques, no? Em crida molt l'atenció el nom perquè no s'escriu tal qual, sinó que s'escriu amb el nom, amb el número 100, no? I després científiques, o sigui, em crida l'atenció aquesta manera de dir-ho. Però, clar, sobretot, el que té d'important és el missatge, no? El missatge aquest per tal de fomentar aquest moviment entre les dones, entre les escoles, entre les investigadores catalanes, en aquest cas, sobretot dones, perquè es dediquin a aquest món, no?
Exacte. Sí, mira, sobre el nom t'explicaré, si vols, una mica l'origen, però sí. Efectivament ara estem a la sisena edició d'un programa que, doncs, després de cinc anteriors ja considerem un programa consolidat i pioner en aquesta reivindicació que comentes, no? Mm-hmm. I vam néixer el 2019 per fer visible, doncs, el paper estratègic de les dones en la recerca pública i privada a Catalunya i per impulsar vocacions STEM a les escoles en les franges que actuem, que són de sisè de primària i primer d'ESO, per tant, de 11 a 13 anys, sobretot incidint en les nenes. La primera intenció era trobar fins a 100 científiques que s'apropessin a escoles catalanes a inspirar a nens i nenes, impartir una xerrada inspiracional, i d'aquestes 100, doncs, hem passat a 500, després de més de 500, després de 5-6 edicions. Aquest any han estat 540 investigadores que han anat a 451 escoles catalanes. Això representa, doncs, un impacte de més de 30.000 alumnes. Mm-hmm. I que també entre elles, doncs, es crea aquesta xarxa i aquesta complicitat d'interessos entre elles, científiques d'acadèmia, d'empresa, provinents de diferents sectors. Clar. Aleshores, per això el 100 que comentaves, dius, em sobta, bueno, la idea era 100 i ja hem arribat a més de 500. Clar. Possiblement això plantegi un canvi de nom.
Es canviarà el nom, exacte. Exacte. Sí. Clar, tot això per tal de fomentar aquestes vocacions de les que parlàvem, no? Vocacions científico-tècniques entre les nenes i els nens i trencar els estereotips de gènere que potser, doncs, hi ha encara una mica associats a aquestes professions. Sí que és veritat que, clar, el paper femení en el món, per exemple, científic i tècnic, no? com dèiem, és molt més reduït, no?, que no pas en el cas dels homes, i només un 34% del que és la recerca té nom de dona. Al final, doncs, es tracta de donar una mica de visibilitat a això i passar-ho, en aquest cas, a les escoles, per tal de que les nenes tinguin també referents a l'hora d'escollir aquestes professions, no?
Correcte, correcte. El problema que hi ha és una mica també començant pel de l'autopercepció, no? Les nenes pensa que està estudiat que al voltant dels 6 anys es consideren menys brillants que els nens en aspectes, en carreres més tècniques, més científiques. Actualment, i són dades de 2023, només el 34% de la recerca, com deia, realitzada a les universitats en l'àmbit catalanoparlant està dirigida per dones, i les dones només representen també un 25% del professorat en les branques d'enginyeria i arquitectura, un 39% també en ciències experimentals. Per tant, des de molt petites tenim com inculcat aquest estereotip, com que les, bueno, i s'autodescarten, aquesta com motxilla social, per dir-ho així, de que les nenes fan més carreres d'ensenyament, de salut, que no els seus companys i amics que van cap a carreres o més tècniques. Falten, efectivament, models de dona, enginyera, tecnòloga, falten role models femenins i referents on elles puguin emmirallar-se, i és el que intentem fer apropant aquestes científiques que, com et comento, són inventores, divulgadores, enginyeres, gestores d'innovació, emprenedores, perquè puguin veure que la seva trajectòria vital, sobretot al principi, no és gens diferent a les nenes que estan ara a aquestes aules, i que puguin tenir models i referents propers.
Exacte, sobretot doncs, això del que parlàvem, aquest referents, no? Aquest exemple en el qual emmirallar-se, no? I dir, vull ser com aquesta dona, vull ser com aquesta investigadora, i això és el que m'agrada, no? Al final, doncs, és molt important trobar un referent quan ets petit, i que es facin aquestes xerrades a les escoles on moltes d'aquestes nenes puguin descobrir el que realment volen, doncs és molt important. Tot això es fa, a més, en el mes de febrer, aquest mes, que és el dia també se celebra el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència, no?
Correcte. El Dia Internacional, aquesta efemèride mundial, el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència, que va ser declarada el 2015 per les Nacions Unides, i és el... s'ha instaurat com a l'11 de febrer, doncs al voltant d'aquestes dates fem pivotar les dues accions de científiques. Una seria una trobada prèvia d'aquest exèrcit de dones que va a les escoles, una trobada on elles són les protagonistes, on es fa una jornada de networking, una presentació de com enfoquem l'edició, etc. I al cap d'uns dies, coincidint sobre aquesta data, doncs es fa l'acció sobre els centres escolars.
Doncs Mireia Colom, responsable de Científiques de la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació, moltíssimes gràcies per donar aquesta visibilitat, sobretot de cara a aquestes nenes i a aquestes joves que estan a les escoles i que en aquests moments no saben a què dedicar-se, i donar-los doncs, aquesta llum, potser, no? De dir, puc ser investigadora, puc ser científica, em puc dedicar a això sense cap tipus de problema, i endavant, que cada cop segur que són més les que formen aquest percentatge, en aquest cas un 34%, però que a poc va en augment, perquè sí que és veritat que anem avançant, i en aquest aspecte cada cop són més les que es van sumant. Així que moltíssimes gràcies. A veure si finalment es canvia el nom de científiques o si es continua mantenint així, però el projecte en si val la pena, i això és el que importa. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
I parlem també de que la presència femenina no para de créixer en el sector immobiliari. Les darreres dades de l'Institut Nacional d'Estadística revelen que el 56% dels treballadors del sector immobiliari són dones, superant el 44% d'homes. Una tendència que no només reflecteix un canvi demogràfic significatiu, sinó que també posa de manifest els rols que les dones exerceixen dins del sector, com per exemple ara sent agents immobiliaris, gestores de propietats o consultores immobiliàries. Un canvi del qual volem parlar avui amb una dona, amb l'Ingrid Marín, que és cofundadora i sòcia directora d'Excellent Real Estate Circle. Ingrid, molt bon dia, buenos días.
Muy buenos días, Mar.
Claro, hablamos en este caso de buenas cifras, buenos porcentajes y con un papel importante de la mujer en el sector inmobiliario, ¿no?
Sí, y además yo preveo que seguirá creciendo el papel de la mujer en el sector inmobiliario, porque este sector reúne varias características que nos encajan mucho las mujeres, ¿no? Entre ellas está la conciliación de la vida laboral y personal, tener libertad para gestionar tus tiempos, y eso da esa flexibilidad horaria, ¿no? Eso permite poder ir a buscar a los niños al cole o ir a recogerlos, ¿no? Que otros trabajos no lo permitirían.
Claro. Claro, ¿cuál es el perfil de las mujeres que se dedican y que están actualmente trabajando en el sector inmobiliario?
Sí, ha habido un cambio de perfil respecto al pasado, ¿no? Anteriormente veíamos un perfil de mujeres entre 30 y 50 años con unos estudios medios. Actualmente el perfil de mujeres que entran en el sector inmobiliario cada vez es más joven y con mayor formación. Uh-huh. Eso permite que no solo, como anteriormente, estaban más en puestos administrativos, permite que tengan ya puestos de liderazgo, ¿no? Trabajen como agentes inmobiliarios, como gestoras de propiedades o consultoras inmobiliarias, ¿no? Eso es muy importante porque ha hecho un cambio de tendencia. Sí que creo que tenemos que seguir trabajando para llegar a puestos más elevados de dirección, ¿no? Yo creo que en los puestos más elevados de dirección en el sector inmobiliario sigue dominado por los hombres. Uh-huh. Y cuesta todavía acceder, ¿no? Y yo encuentro que hay un poco un techo de cristal en ese aspecto que tenemos que seguir trabajando para romperlo. Pero cada vez hay más mujeres mejor formadas, con muy buena actitud para lograrlo, ¿no?
Claro, pese a este avance, ¿no?, que aún queda, sí que es cierto que los roles que desempeñan dentro de la industria ha cambiado, ¿no?, en comparación también a décadas anteriores, ha ido evolucionando y ha ido mejorando también, ¿no?
Sí, es lo que te decía. Tenían unos puestos más diferentes, administrativos, las mujeres en el sector. Exacto. Y actualmente sí que lideran, gestionan las propiedades, son agentes, son consultoras inmobiliarias, gestoras de patrimonio, pero nos queda, yo creo, un pasito más, ¿no?, para estar en los cuerpos directivos de muchas empresas que siguen dominadas por hombres.
Uh-huh. ¿Y se han tenido que enfrentar durante estos años a diferencias, por ejemplo, a desigualdades en cuanto a oportunidades, a crecimiento profesional? ¿Han tenido que demostrar más que los hombres en este caso?
Yo creo que las mujeres en general siempre tienen que demostrar más que los hombres, ¿no? Incluso cuando hay una gestión de una propiedad, cada vez pasa menos, pero en el pasado, si había un hombre o una mujer, en la operación siempre sentían los propietarios o los compradores que el peso lo tenía que llevar el hombre, ¿no? Que era como el que sabía, y la mujer como el que acompañaba. Eso ya va cambiando, y ya las mujeres gestionan propiedades por ellas mismas, y ellas están muy formadas y muy capacitadas para tener ese rol.
¿El futuro cómo lo veis?
Lo veo muy bueno y muy positivo, porque este sector permite a las mujeres tener mucha libertad y conciliar y poder tener familia a la vez. Entonces yo creo que seguirá creciendo el número de mujeres en el inmobiliario, y cada vez habrá más en puestos directivos, por lo que decíamos, por la alta formación que tienen y que están muy preparadas, ¿no? Yo creo que la mujer tiene una sensibilidad especial, una capacidad de escuchar a los clientes que necesitan, cómo ayudarles, ¿sabes?, entender sus necesidades y acompañarle en todo el proceso. Porque al final alguien compra una vivienda porque ya lo compra una vez en la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces es un momento muy importante, ¿no? Y juegan las emociones, y las mujeres las entendemos muy bien.
Exacto. Toda la razón, la verdad, sí, sí. Pues Ingrid Marín, cofundadora y socia directora de Excellent Real Estate Circle, muchísimas gracias por hablar con nosotros y contarnos esta evolución de las mujeres en el sector inmobiliario, que también en un futuro pues irá avanzando con las más jóvenes que vayan subiendo y vayan cogiendo estos cargos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Mar, a ti por tu atención.
Gracias.
Gracias.
Y ara parlem de l'ANIMAC, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, que ha tancat la seva 28a edició amb una xifra rècord de 30.000 espectadors entre assistents a les projeccions, tallers i d'altres activitats. De fet, el certamen ha fet ple a totes les conferències i la seva directora, la Carolina López, n'ha destacat la seva qualitat. Amb ella en parlem sobre el tema. Carolina, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem que la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, l'ANIMAC, ha durat 4 dies i ha projectat moltíssimes pel·lícules, en aquest cas també organitzant diferents tallers i exposicions, no? Tota una sèrie d'activitats.
Sí, han estat 4 dies plens d'activitats, a més per tot tipus de públic, des del públic familiar, sobretot, al cap de setmana, projeccions com la pel·lícula Linda de l'Epulet, per exemple, una producció francesa molt divertida i artísticament una meravella. També hem tingut tot un públic dintre i fora de la ciutat, jove, un públic adolescent que ha vingut a veure aquestes pel·lícules, sobretot d'anime, que hem programat, i també un públic de professionals i joves professionals i futurs professionals, amb estudiants d'animació d'arreu d'Espanya. Vull dir, hem tingut la presència de 20 escoles, universitats de tota Espanya, amb més de 700 estudiants d'art i animació o de disseny o fins i tot de videojocs. Uh-huh. O sigui que el certamen ha congregat a públics molt diversos i, com has dit, les conferències han sigut l'estrella aquest any a nivell de números, de visites. Realment han estat molt ben ateses, jo crec, doncs perquè els ponents han sigut molt potents. I han mostrat també el talent que tenim sense sortir de les nostres fronteres. Per una banda, doncs, hem tingut la presència doncs, de professionals catalans com el Toni García, que ens va explicar com s'aplica la intel·ligència artificial en els processos de producció d'una pel·lícula com la que va dirigir fa 3 anys d'Atacant els tres mosqueteros, que és més un tema d'indústria, no? També hem obert aquí una línia AnimacTec per explicar tots els temes tècnics i tecnològics, no? Com combinar-los amb aquesta creativitat en la qual hi creiem molt, humana, lògicament. I després també doncs, en aquestes conferències vam tenir el director d'art de Robot Dreams, uh-huh, el José Luis Ágreda, que com saps Robot Dreams és la pel·lícula que està nominada als Premis Òscar. També va passar la productora que ha guanyat un Premi Goya amb una pel·lícula, amb un curtmetratge que vam tenir, que és Tu Virto o no Tu Vir, però és que a més és la productora del Sueño de la Sultana, una pel·lícula que vam projectar com a part de la retrospectiva que li vam dedicar a la Isabel Erguera, i també una exposició amb tots els originals fets al llarg de pràcticament 15 anys, no?, d'aquesta pel·lícula fabulosa i única, que és El Sueño de la Sultana, d'Isabel Erguera. I ella també va donar una conferència que també va estar molt ben atesa. I també una de les conferències que va agradar molt va ser la de la Núria García Blanco, que és una realitzadora, productora magnífica, que ha estat 10 anys amb una de les productores més top europees, i que a Irlanda, i que es diu Cartoon Saloon, per als que coneguin, és una grandíssima productora amb un ADN molt artístic, a més, i ella doncs ha dirigit la seva primera sèrie, que es titula Silly Sundays, i ens la va venir a presentar i parlar de com havia treballat tot els temes artístics i també del tema de la no violència amb els infants, fins i tot amb frases o amb situacions que tenim molt interioritzades com a normals, no? Uh-huh. I que creen doncs, unes relacions de poder a vegades, o de no entendre, o de no escoltar lo suficient, i va ser molt, molt interessant, la uh-huh. veritat. O sigui, jo crec que les conferències han estat molt interessants, i després, com sempre, doncs, les projeccions, la joia de la corona de l'ANIMAC són els curtmetratges, perquè ja saps que són les seccions oficials, estan composades les nostres 3 seccions oficials de curtmetratges guanyadors. Jo crec que el públic té molt bon gust, només tenim premi de públic, però realment van fer una tria fabulosa de totes 3 seccions, el Petit Animat, Futur Talent, que són pel·lis d'escoles d'arreu del món,
i també de curtmetratges, i també són unes sessions que van estar, que van generar molt, molt interès.
Uh-huh. A més, si parlem de públic, hem de parlar de rècord d'espectadors, no? I també de que és una, és l'edició potser, diguem, la més diversa, no? Perquè heu trencat barreres amb aquesta edició, amb aquest certamen, i ho heu fet a través de que tot el públic pugui accedir, no? A través de la introducció del llenguatge de signes i també la programació de sessions especials per persones amb trastorn de l'espectre autista. O sigui, al final us heu adaptat, us heu obert camí, en aquest cas també, i heu fet que estigui accessible per tothom, no?
Sí, aquesta ha sigut la idea. O sigui, hem adreçat la diversitat, per una banda, des de la pròpia programació de pel·lícules, amb aquestes sessions també doncs, d'Animac Tranqui per persones neurodivergents, amb tot un seguit de continguts, o fins i tot que han recorregut transversalment tot el programa, no? La multiculturalitat també, de llengües, amb El sueño de la sultana, que és una pel·lícula que té 5 llengües diferents, no? En un mateix llargmetratge. O d'altres títols, no? De llargmetratges, de curtmetratges. També ho hem adreçat a través de xerrades. És molt important no només mostrar les pel·lícules, sinó també parlar, no? de com arribem, no? De com arribem a aquesta diversitat. Per això han vingut les l'associació, representants de l'associació MIA, que és Mujeres en la Indústria de l'Animació, que ens van parlar de dades, que ens va parlar de com s'està incorporant la dona en llocs de responsabilitat, no? Dintre del procés de producció a nivell indústria. Ens van, com a exemple, van portar un cas d'èxit, perquè elles tenen, a més, bueno, doncs tot un programa interessantíssim de suport, d'ajut a les dones que volen dirigir, perquè dones hi ha moltes en la indústria, però en tasques de direcció menys, moltes menys, uh-huh. I aleshores ens van venir a mostrar doncs, un cas d'èxit, que és Rock Bottom, que és una pel·lícula produïda de producció catalana, produïda per Alba Sotorra. Va venir la seva directora, la cap d'animació, també, per explicar-nos una mica doncs, com això, no? com havien arrencat aquest interessantíssim projecte sobre la vida, la música del Robert Wyatt. A banda d'això, d'aquestes xerrades, d'aquest esmorzar que vam tenir de diversitat, on molts autors, productors, ens vam plantejar, no?, en quin punt estem, quant camí ens queda per recórrer, o sigui, per una banda, celebrar el que ja s'ha aconseguit, però encara reivindicar el camí que queda per recórrer, o fins i tot també com la tecnologia ens pot ajudar a fer els continguts d'animació i de videojocs més assequibles, no? Va venir l'Enrique García, de Fundació 11, a explicar-nos com això es podia fer a través d'unes armilles hàptiques, o sigui, tecnologia punta, no? I, per una banda, doncs això, no? Com et dic, parlar del tema, i la tercera és la que comentes, de fer accessible a un públic més gran de l'habitual els nostres continguts, mm-hmm. que no necessàriament, a vegades sí que han sigut continguts pensats en un col·lectiu, com és el cas, per exemple, del taller que va fer aquest mateix Toni García amb nanos del col·lectiu de Down Lleida i d'altra gent, perquè també van haver-hi estudiants que van estar formant part d'aquest taller, i també un gran animador, que és el Lluís Viciana. Vull dir que va ser un taller molt maco. En aquest cas sí que he pensat per aquest col·lectiu, però van haver-hi d'altres sessions que eren pel·lícules que podíem perfectament, que formaven part del programa, però que es van fer accessibles, com dius, doncs amb la llengua de signes o amb subtitulat per sords, etc. Aquí, la veritat, va ser un camí molt bonic, perquè vam aprendre molt de les institucions que fan una feina molt loable, que ha portat molts anys fent això, no? I que realment ens van ajudar molt a entendre com funcionen els col·lectius, com ens podem adreçar amb ells, quin tipus d'adaptabilitat necessitàvem, i des de doncs, el propi Down Lleida, després totes les institucions de la ciutat, de l'Ajuntament de Lleida, ens van ajudar moltíssim, i també Fundació 11. Hem après moltíssim aquest camí, i a mi m'encanta, perquè jo trobo doncs, que hem iniciat un camí que jo vull que continuï, doncs, el fet de que aquestes sessions puguin ser més accessibles per tothom.
Per tothom, exacte. Exacte, i a més, no és un festival només per nens, no? Parlàvem dels estudiants d'aquestes escoles que han pogut assistir i conèixer de primera mà l'Animac, però també és per adults, o sigui, hi ha molta varietat de públic, no només per aquestes persones i aquestes sessions especials de les que parlàvem, sinó també en qüestions de franja d'edat, en projeccions que tracten temes també amb sensibilitat, no? I amb una imaginació desbordant, com dieu, sense límits de llenguatge. Al final, doncs, tot el públic pot assistir, tant adults com més joves, com públic més petit, no? Més nens i nenes, i és accessible, doncs, per tothom. Sí que és cert que un dels punts destacats que us fan especials o que dieu que us fan encara més especials és la localització del festival, el fet de que es faci a Lleida i que sigui un punt de trobada, doncs, fora de les ciutats més grans i fora del públic més ampli, no? En aquest cas, que es faci a Lleida, doncs, fa que sigui com més íntim i a la vegada que vagi realment qui vulgui anar, no?
Sí, quan els públics, et diria que el 80% del programa de l'Animac és per joves i adults. Uh-huh. O sigui que ho tenim claríssim. Des de fa molts anys, a més, el festival té ja 28 anys. Des de fa 28 anys nosaltres estem programant animació per un públic jove i adult, principalment. I després, quan a la localització del festival, efectivament, i no només és el nostre cas, sinó que la majoria de grans festivals o els festivals més notables de cinema i d'animació arreu del món es fan no precisament a les capitals o a les ciutats grans, clar, perquè és en una ciutat mitjana i fins i tot petita on funcionen millor, perquè es tracta de crear, de que sigui un punt de trobada, de crear un ambient, i en una ciutat gran moltes vegades queda dissol, no? Uh-huh. Aquest ambient d'aquest festival. I en el cas de Lleida, doncs, ve moltíssima gent, són uns dies que ve moltíssima gent d'arreu i que troben en l'Animac un lloc de trobada, doncs, entre el públic, els artistes, els professionals, i es crea aquest any, especialment va haver-hi un ambient fabulós. I precisament el que, sobretot després de la pandèmia, el que hem promocionat o volem, i jo crec que ho hem aconseguit, és que sigui un punt de trobada, perquè les virtualitats estan molt bé, ens ajuden moltíssim, però no hi ha res, tampoc, doncs, com trobar-te cara a cara amb la gent, i sobretot en un ambient de veure, de consumir cultura, de parlar-ne, d'un lloc de debat, d'aprendre i de compartir experiència.
Exacte. En quin moment diríeu que es troba en aquests moments l'animació catalana, tant a nivell de Catalunya com a nivell d'Espanya? Com ho veieu i com veieu el futur, també?
Doncs en aquests moments, i gràcies en part, doncs, a aquesta nominació dels Premis Òscar de Robotrins, que és, com saps, una coproducció catalana, està tenint una visibilitat brutal. Hi ha moltíssima indústria que té una tradició molt gran, tenim molts bons productors a Catalunya i a Espanya també. És una indústria que està en creixement constant, perquè no només agafa les pel·lícules, els curtmetratges, els llargmetratges, sinó que també l'animació s'expandeix a tot un seguit de nous formats, no? Immersius, formats interactius, els videojocs, o sigui, que és un àmbit que està a nivell industrial molt en expansió i que creativament, doncs, hi ha més propostes que mai, hi ha més llenguatges. Nosaltres, des d'un lloc privilegiat, que és l'Animat, perquè rebem pel·lícules de tot el món i moltíssimes pel·lícules també d'escoles, d'estudiants, que tot just han fet la seva pel·lícula de graduació, i és un termòmetre fabulós per veure què és el que interessa a la gent més jove, el que és ja, doncs, present, futur, no? Uh-huh. I aquí veiem precisament, doncs, que s'han multiplicat les propostes i la qualitat és fabulosa. A Catalunya tenim moltíssimes escoles d'animació que abans, doncs, no sé, fa 10-15 anys realment es podien comptar amb els dits d'una mà, i ara s'han multiplicat, i això també fa que la qualitat pugi moltíssim. Mm-hmm. I a més que és una indústria molt internacional i sempre ho ha sigut. O sigui, és la indústria més internacional audiovisual
que tenim o cinematogràfica que tenim a Catalunya i segurament també a Espanya. Vull dir que des del començament ja es procuren coproduccions amb països europeus, amb Canadà, Estats Units, amb Xina, fins i tot. Vull dir que és una indústria que d'entrada té un caràcter molt internacional, i aleshores les nostres IPs, per exemple, bueno, Intellectual Property, els nostres personatges, o com els hi vulguis dir, es passegen i viatgen per tot el món. Les tres bessones, per exemple, doncs, que vam tenir la Roser Capdevila precisament aquest any com a premi trajectòria, i doncs han estat distribuïdes a 140 països i traduïdes a 40 llengües. És difícil trobar segurament una pel·lícula o una sèrie. És difícil trobar segurament una pel·lícula o una sèrie. Sí que és veritat que tenim ara, comencem a tenir també sèries d'èxit, no? Però que realment d'aquesta sèrie ja fa uns quants anys, perquè és dels 90, i això, no? I fins i tot abans d'aquestes tres bessones, doncs també hi han hagut personatges doncs que han triomfat també més enllà de les nostres fronteres.
Sí, parlem d'èxit, de professionals que cada cop, i això és molt positiu, doncs es volen dedicar i volen apostar per això, i també doncs, d'aquest èxit de les tres bessones, no? Que sembla que mai passa de moda, i també està molt bé doncs, que els nens i les nenes recuperin els mateixos dibuixos que han vist potser els seus pares, els seus germans i familiars seus de fa tants anys, no? Al final, doncs, que s'hagi donat aquest premi trajectòria a Roser Capdevila també és una senyal de que funciona el sector i de que hi ha esperança de cara al futur per tots aquests professionals que vulguin apostar i presentar els seus projectes. Així que boníssima senyal, i també sabent que l'Animac any rere any, doncs, acaba aconseguint xifres de rècord i moltes activitats per davant. Així que moltíssimes gràcies, Carolina, per parlar-nos de l'edició d'enguany, i ara a preparar la següent, que segur que venen moltes més novetats i molts més projectes per endavant. Gràcies.
Sí, i tant, ja estem preparant la propera, ja tenim moltes idees. Nosaltres, a l'Animat, apostem moltíssim pel jove talent i per aquests projectes que encara s'estan couent, que encara s'estan preparant. Uh-huh. Per això tenim una activitat que es diu Incubator, on fem una selecció de projectes que ens envien i els presentem davant d'un panell d'experts.
D'acord.
Aquests projectes, més endavant, molts d'ells arribaran a port i es duran a terme i seran noves sèries, noves pel·lícules, llargmetratges o curtmetratges. I és una activitat que ha anat creixent en qualitat i en quantitat, i que també, parlant de tot aquest talent local, mostra que hi ha una generació nova que ve amb moltíssimes idees i que ens està obrint l'horitzó amb aquests nous projectes, nous personatges, noves històries, i que des de l'Animac ens encanta donar cabuda en aquesta activitat que és l'Incubator. I aquest any ha sigut, dèiem que les conferències havien estat plenes tots els dies, però és que l'Incubator va haver-hi tanta gent divendres que vam haver de posar una senyal de vídeo i allotjar una sala al costat, perquè la gent és que no hi cabia, i hi havia gent que havia vingut principalment per veure aquests projectes. O sigui que si parlem de la sessió que ha estat més plena, ha sigut aquesta de l'Incubator, dels nous projectes, sobretot d'artistes emergents.
Això és boníssima senyal i bones notícies de cara al futur, també. Sí. Moltíssimes gràcies, Carolina. Que vagi molt bé.
A vosaltres. A tu. Adéu, adéu.
I d'aquí una estona parlem d'Aitona i de la campanya de floració d'enguany, que per cert ja ha començat.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica. Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología.
Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos, para todo el año.
Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos cuatro estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela, carretera. Condiciones en peugeot.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Parlem ara, com dèiem, de la campanya de floració d'Aitona que ha començat. I parlem ara de la nova campanya de floració Aitona, que es diu Aitona en Flor, i enguany incorpora novetats com, per exemple, l'experiència Premium de passar una nit entre fruiters per poder contemplar el cel estrellat i degustacions de productes locals. Les primeres visites als camps florits de préssecs i nectarines d'aquest punt del Segrià comencen a principis del març i novament s'espera que vinguin milers de visitants per veure l'espectacle de la floració que converteix, com ells mateixos diuen, en un mar de rosa als camps de cultiu. Sobre el tema, perquè ens expliqui aquesta experiència i el que poden viure tothom, tots els turistes que vagin en aquests moments a Aitona, en parlem amb la tècnica del turisme, la Bea. Bea, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem sobre el tema del turisme, perquè com és passar una nit entre els boscos aquests, entre els camps florits, en aquest cas d'Aitona? Com és aquesta experiència?
L'experiència Premium que presentem aquest any, el que fem és un servei a la carta i, per tant, la persona que reserva aquesta experiència, el que té és el gaudi durant... bàsicament el que vam presentar és unes hores, o bé a partir de la posta de sol o bé a la sortida del sol, on nosaltres oferim una ampolla de cava i oferim també una degustació de productes locals. Dels productors locals que tenim nosaltres aquí a Aitona. Llavors, en funció del que acabem parlant amb les persones que contractin l'experiència, doncs s'allarga més o s'allarga menys. És una activitat que la farem itinerant, és a dir, no és una cosa fixa en un lloc, sinó que en funció, perquè depenem sempre de la climatologia i de la flor, anirem doncs, per diferents camps, doncs per poder gaudir millor aquesta experiència.
Ja fa molts anys, no?, que Aitona aprofita aquest espectacle de la floració per atraure visitants d'arreu del món, no? Ho heu aprofitat ja des de fa molts anys com un com una senyal d'atracció cap a tots aquests turistes.
Sí, de fet la idea sorgeix cap al 2011, on l'alcaldessa del poble doncs té aquesta iniciativa o aquesta idea de poder atraure visitants, però també perquè tinguin aquest gaudi aquests visitants, no? Tenim un paisatge preciós i dèiem, podem compartir-lo, no? I, per tant, que la gent vingui no només a veure la floració, sinó també a entendre què és el que fa la pagesia, com treballen aquest producte de proximitat i què és el que arriba a les seves taules, no? O com pot arribar a les seves taules. I, per tant, l'explicació que fan els pagesos d'aquest cicle de l'arbre també té una part molt important en aquesta experiència, no? En aquesta visita. De fet, totes les experiències que fem de les rutes als camps florits incorporen aquesta visió del propi pagès que ens fa de guia doncs, per explicar als visitants doncs, que estem en la producció integrada, que cada vegada doncs, el rec a gota a gota i, per tant, fugint del rec a manta, perquè, clar, a més aquest any, no?, amb el tema sequera, són coses molt importants que hem de traslladar també als nostres visitants.
Exacte. I quins són els visitants, els turistes que més venen a visitar Aitona en aquesta campanya de floració? De quins països els trobem?
Doncs nosaltres tenim ja en els últims dos anys tenim un grup de californians, per exemple, que venen a visitar Catalunya 3 o 4 dies i un dels dies sempre venen a la floració. Hem tingut grups de japonesos, és veritat que tenim, la majoria és de territori de català, cada vegada ens demanen més visites també des del País Basc o des de l'Aragó, aquest any, per exemple, estem notant, no?, aquestes visites que ens venen d'aquestes dones de la resta d'Espanya. I també tenim alguns coreans que van començar l'any passat i també ens demanen, doncs, el poder visitar els camps amb flor.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, californians, coreans, de tot arreu, no? Sí que és cert,
sí
que és cert que l'èxit d'aquesta floració s'ha popularitzat encara molt més a través de les xarxes socials, no?, i de les imatges que la gent penjava quan venia a Aitona, no? Això ha ajudat molt en part tots aquests anys cap aquí?
De les xarxes jo sempre hem d'agafar la part positiva, no? I és veritat que funcionen molt bé. Puntualment, i sobretot, com que la gent en té moltes ganes, doncs ens trobem que a pocs dies de començar o de tenir els camps en flor, les persones pengen les seves experiències d'altres anys, no? I això de vegades porta a confondre, doncs, que ja està tal com ho vam veure l'any passat. I, per tant, sempre recomanem que truquin a l'Ajuntament, que truquin a Fruiturisme, per saber en quin estat ens trobem exactament, no? Són paisatges molt bonics, la gent les vol compartir, i estem encantats que ho puguin compartir, que els puguin etiquetar, i això ens agrada molt. Però també és veritat que hem de tenir aquesta prudència de quan a mitjans de febrer es comencen a penjar, doncs, aquests camps que vam viure l'any passat, doncs tenir la prudència de verificar que sigui el moment actual, perquè també ens hem trobat visitants que la setmana passada van venir i l'anterior, i després no troben encara aquests camps amb flor, no? Per tant, són molt bones les xarxes, evidentment. Ens han ajudat molt a situar-nos també al món, és cert. Hem de tractar-les amb aquesta prudència, no? De saber exactament quins són els millors moments o quins són els millors dies. Cada any, precisament per aquesta climatologia, doncs varien, no?, les dades d'inici i de finalització de la campanya.
Exacte, exacte. I, de fet, parlant d'això, que encara potser no era la floració en aquell moment quan venien els turistes, també un dels objectius que teniu és poder arribar a desestacionalitzar aquesta proposta turística i que també us visitin, per exemple, a la tardor, quan cauen les fulles als arbres i quan no és el moment exacte de la floració, no? Voleu com ampliar-ho més enllà i que també vinguin a veure altres coses.
Sí, sí, de fet el cicle de l'arbre no s'atura, no té ni dissabtes ni diumenges, no? És el que diuen també els nostres pagesos. Per l'estiu, per exemple, que estem treballant ja en diferents collites, aquest any no només la gent podrà venir a collir préstecs, sinó també cirera, figa, o a veure quin és el procés de les nous, perquè tenim també productors que treballen a aquests fruits, però també la tardor, no? El paisatge de tardor, per la desestacionalització és paisatge i és collites, també, no? I, per tant, tenim diferents varietats i, per tant, volem també fomentar els diferents cultius i els diferents productes que ofereix, en aquest cas, Aitona.
Exacte. En aquests moments ja hi ha caps de setmana que heu hagut de penjar el cartell de complert, no?, de que ja no queden entrades, ja no queden llocs per poder venir. I una de les coses que feu, ho fèieu també altres temporades, per exemple, eren els vols amb globus, no? Això crida especialment l'atenció. Hi ha gent que s'aventura a fer-ho?
Sí, hi ha gent. De fet, normalment sempre hi ha un cap de setmana que és més bo. No sé, ara no sé dir-te si serà el 9 o el 10, o el 16 o el 17, amb el tema vols, perquè amb el tema globus el que depèn és del vent que pugui fer, no? I, per tant, no és aconsellable un dia que faci vent. I en això també, en aquest cas, l'empresa que bàsicament està treballant els globus per aquí, el que fa és això, no? També sempre evitar aquesta prudència. Tu pots reservar un vol, però també és aconsellable saber quines seran les condicions climatològiques d'aquell dia, no? Perquè el vent no és bo per fer aquesta sortida. Però sí, l'any passat vam tenir el segon o el tercer, no recordo ara, doncs diversos globus volant per aquí, i és una experiència molt bonica. Clar. I vols veure una mica la floració des de l'aire, no?
Exacte, exacte. I no només això, sinó també degustacions, no? Per exemple, vi, vermut, i també s'incorpora una campanya de maridatges d'olis, que al final doncs, sempre agrada, no? Venir de turisme i alhora doncs, atipar-te i menjar i provar mil coses, no?
aquest any la veritat és que tenim la sort de comptar amb la col·laboració del celler de Raïmat, que de seguida es va abocar una mica en poder fer coses de manera conjunta, i d'aquí va sortir aquesta idea del maridatge de vins que farem amb productes locals i també del seu vermut, el polvorí, que també degustarem doncs, dos dies, en aquest cas, el cap de setmana del 9 i 10, per també maridat amb productes locals. I també l'oli, també som terra d'oli, i per tant també de la mà d'Aitona Gourmet, als seus camps, doncs també es fan aquests tastos d'oli.
Doncs a omplir la panxa, a provar totes aquestes coses que teniu per aquí, i després a pujar en globus, a dormir als camps de floració amb aquesta experiència premium. Bueno, ho tenim tot al complet, ja està claríssim, teniu tota l'experiència sencera per poder-la fer aquí a Aitona, i nosaltres, doncs, amb moltíssimes ganes de visitar-vos. Bea, tècnica de turisme, moltíssimes gràcies per
moltes
parlar
gràcies
amb nosaltres i explicar-nos-ho.
Moltes gràcies, us esperem a Aitona.
Gràcies. I ara parlem de transport, perquè Elite Taxi ha aconseguit un acord polític amb Esquerra Republicana, Junts, PSC i la CUP per exigir un nivell mínim de B2 de català a taxistes i VTCs després de que l'organització hagués admès que gran part del sector ni tan sols és capaç d'entendre ni parlar la llengua. Una mesura amb la que no estan d'acord les VTCs tradicionals, que la critiquen i la veuen com a discriminatòria i innecessària. Sobre el tema, perquè ens expliquin si estan a favor o en contra, en parlem amb Luis Berbel, president del Sindicat del Taxi de Catalunya. Luis, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem d'aquest acord polític del que estem parlant tots aquests dies, perquè una de les coses que s'ha reclamat és que les proves d'accés a taxistes doncs siguin, en aquest cas també, tenint en compte el català, no? Que tinguin aquest nivell B2 a partir d'ara i que doncs, es puguin defensar, diguem, amb tots dos idiomes, no?
Bé, bueno, aquest és l'acord polític del qual nosaltres no hem participat, eh? Hem participat des de l'inici, llavors també l'he deixat clar. Nosaltres no hem participat en aquesta negociació. Es van comunicar que si volíem participar en la reunió que es va mantenir amb els grups polítics, però ja estava tot fet, i pel qual nosaltres no hem entrat perquè no estem en la discussió des de l'inici. Això que quede clar, i clar no? en aquest tema. Per un altre costat, és actualment hem d'explicar la situació. El que es demana avui en dia és un certificat per a les persones que no tenen la llengua hispana. Si se li demana el B1 d'una de les dues llengües oficials de Catalunya, que és o bé el castellà o bé el català, i després de la segona llengua es demana el A2. Aquesta és la situació actual. Nosaltres el que sí que entenem, és que qualsevol persona, tant sigui qualsevol persona que sigui usuària del taxi, ha de poder parlar la seva llengua, ja sigui el català o el castellà, perfectament, i el conductor ha d'entendre i poder expressar-se en la mateixa llengua de forma clara i evident, perquè estem prestant un servei públic. A partir d'aquí, això és el que nosaltres diem. És a dir, nosaltres, com ho he dit al començament, no hem participat en aquesta negociació, llavors nosaltres quedem exents de qualsevol tema en aquest sentit. És a dir, no quedem exents en el tema de que sí que s'ha d'expressar qualsevol persona en la seva llengua de forma clara, i el conductor ha d'entendre'l i poder tenir una conversa amb l'usuari. Això és ineludible.
Creieu, doncs, que incentivar, per exemple, seria una opció correcta, no? Però, en canvi, obligar o sancionar, en aquest cas, doncs, seria dolent, que no s'hauria de fer? O esteu a favor de que realment aquest nivell s'hagi d'exigir?
Bueno, jo penso que el nivell de català que s'està demanant actualment és insuficient. No sé si el correcte és el B2 o no, però sí que és insuficient el que s'està demanant en l'actualitat. És una 2, perquè i la 2 es demana tant a les persones que són estrangeres, en el sentit que no tenen la llengua hispana, com aquells que tenen la llengua hispana, que ja no han de portar cap certificat, cap certificat de castellà, perquè ja ho té de per se, sinó que es demana la 2. Jo crec que la 2 és insuficient. No sé si hem d'arribar al B2 o no, però sí que és insuficient el que actualment tenim, que és la 2. Jo penso que a partir del B1 sí que seria un mínim.
I creieu que en aquests moments realment és un dels problemes que ha d'afrontar el sector del taxi, que és un problema de primera magnitud, aquesta qüestió del català o de castellà, o que s'haurien de millorar abans altres coses?
Pues, s'ha de millorar, també s'ha de tenir en compte que des de l'examen que és el primer que s'ha fet aquest any, sí que es demana una prova lingüística, que són 10 preguntes i de les quals has de acertar 6. És una prova lingüística tant de llengua castellana com de llengua catalana, i has de provar 6, que és el bloc tercer. És a dir, l'examen de taxista està format per 3 blocs, l'1, el 2 i el 3. L'1 i el 2 són de circulació, de coneixement de la ciutat, i l'altra és fonamentalment de normativa i legislació que n'hi ha sobre el taxi. I el bloc 3 és el bloc 3 d'idiomes. Si no aproves el bloc 3, encara que tinguis, encara que hagis aprovat l'1 i el 2, no et dona la credencial. És un element fonamental. S'està treballant en aquest tema. És fonamental que el taxi tingui el taxi, el taxista s'ha de comunicar perfectament en les dues llengües amb l'usuari, que al final és el que es dona de menjar cada dia, que és l'usuari. Llavors sí que hem de perfeccionar en el tema de la formació i sobretot en el tema de les llengües. No pot ser que un taxista, perquè un usuari li demani anar a un cafè determinat de la ciutat, i li doni el navegador perquè li posi l'adreça en el navegador. Això és inconcebible. Mm. Llavors sí que hem de millorar més en aquesta qualitat. També és veritat que els conductors del VTT han de tenir la mateixa formació i també han de tenir una credencial, perquè al final també estan prestant un servei al públic i han de tenir les mateixes condicions que té un taxista.
Mm-hmm. I en aquests moments... Sí, digue'm.
No, que el problema de la llengua no és el fonamental. El problema de la subvenció és el tema del compliment de la normativa que tenen i que no compleixen en cap moment. Aquest és el problema. És a dir, el nivell d'incompliments per part dels conductors i dels vehicles VTC és enorme, és grandíssim, i llavors, clar, cada vegada s'ha de tenir un més equilibri. A més, perquè les VTC sempre s'ha tingut que era un servei totalment diferenciat del que el taxi. No es pot comparar un taxi com una VTC, que és el que al final és el que nosaltres reivindiquem des del sector del taxi. Mm-hmm. Ells són una cosa i nosaltres una altra. Nosaltres tenim unes tarifes que estan normalitzades i que compleixen amb el ser aprovades per l'Ajuntament i per la Generalitat, i ells les tarifes les tenen lliures. Ells no tenen obligació de servir, nosaltres tenim obligació de servir. Són sectors diferents i llavors han de tenir aquesta diferenciació, i s'ha de mantenir aquesta diferenciació, que és el que nosaltres tenim que
lògicament, seguir davant a les administracions.
Uh-huh. I com està actualment? Ara parlem de les VGCs. Com està aquest frec a frec que teniu? Encara estan presents aquests problemes?
Pues sí, nosaltres tenim problemes perquè els serveis de ETC, sobretot en el tema de les normatives, bueno, tenim una sentència del Tribunal Suprem que ha agafat les opinions i la sentència del Tribunal Europeu en què diu que l'1-30 no és que l'1-30, que és la proporció que existeix entre taxis i VTCs, s'ha d'entendre d'una altra manera, no com ara mateix estava establerta, que era simplement una proporció. El Tribunal Europeu va dir en el seu dia i s'ha acollit a aquestes premisses del Tribunal Europeu al Tribunal Suprem, la qual diu que la proporció s'ha de mantenir a partir d'altres conceptes com les mediambientals i també la congestió del trànsit. Llavors, cada vegada que hi ha alguna modificació o alguna alteració en el tema de la normativa, com és a través de les sentències que hi ha als tribunals, al final el sector queda afectat. Ara apareixen, perquè com ha hagut aquesta interpretació de l'1-30, ara ens han posat a la sobre 1.332 VTCs que apareixen sense que fins ara estiguessin. És a dir, a les grans empreses aquestes de VTCs pues, van recorrent totes les normatives que existeixen i al final el que ells volen és menjar-se el mercat del taxi i fer desaparèixer el taxi, cosa que nosaltres evitarem perquè no sigui així.
I què és el que hauria de passar d'ara en endavant per tal de que es millorés tota aquesta situació?
Bueno, ara estan en debat el que és una nova normativa que s'està treballant és fer una nova llei del taxi, uh-huh, en la qual pues, que queden reglamentats tant els serveis del taxi com els serveis de les VTCs, com ara una nova figura que vol crear la Generalitat de Catalunya, que és la VTC de Gran Turisme. I aquí estem una mica. És a dir, les VTCs se l'ha d'acotar en cort, per dir-ho d'alguna manera, perquè normalment, i és el que està passant, i els números així ho reflexen, que se salten la normativa cada vegada que poden, i estan oberts molts clients. I a més perquè són uns mercats diferents, i nosaltres el que volem és que tot això es reguli. S'ha de regular també el tema de les plataformes, hi ha plataformes que estan treballant en el món del taxi, com algunes companyies, com el Finau, en el qual al final el que volen és el monopoli del sector, tant el monopoli del sector del taxi com el monopoli a nivell d'usuaris. I això va, en primer lloc, va en detriment del propi taxista, perquè al final els taxistes seran esclaus d'aquestes plataformes, perquè ara actualment estan pagant a les plataformes el 15% de la facturació d'un servei, i això anirà en increment. I després també serà l'usuari, perquè l'usuari serà que al final també pagarà tot aquesta forma de treballar que tenen les plataformes. Actualment a Barcelona no paguen pel servei els usuaris, només paguen els taxistes, però en el resta d'Espanya ja està pagant per un costat, està pagant el taxista, per un altre lloc està pagant l'usuari o uns serveis que determinen que són d'alta demanda o bueno, que són uns algoritmes que ells tenen, que ningú regula i que ells poden determinar si un servei pot ser d'alta demanda o no, i llavors pues, li cobren un percentatge també a l'usuari del servei que donen. Aquí a Barcelona està paralitzat perquè ja estan els tribunals i bueno, i això, i sempre les plataformes el que volen, igual que les BTCs, les grans companyies de BTCs, pues el que volen és saltar-se la normativa i fer la seva per seu compte. I això és que nosaltres, els nostres que no volem. O sigui, és segur el sector que existeixen les BTCs que han d'existir i res més.
Mm-hmm. Doncs veurem com avança la situació, què és el que passa amb aquests preus, amb aquesta situació, amb aquest freca-freca entre les BTCs, i també a veure finalment com acaba el tema d'aquest B2 de català, tant per taxistes com per BTCs. Estarem pendents, Luis Berbel, president del Sindicat del Taxi de Catalunya, i seguirem en contacte a veure què és el que passa i a veure què és el que ens expliqueu també. Moltíssimes gràcies.
Molt bé. D'acord, gràcies a vosaltres.
I atenció, perquè augmenten per segon any consecutiu les actuacions de control de plagues d'arrossegadors, paneroles, xinxes i ocells, especialment a grans ciutats i a l'àrea metropolitana. Segons una enquesta, l'Associació de Professionals de Desinfecció i Control de Plagues de Catalunya, ADEPAP, les plagues cada cop són menys estacionals i més globals, i l'increment d'enguany s'explicaria, entre altres coses, per la sequera persistent. Sobre el tema, perquè ens ho expliqui bé, en volem parlar amb el vicepresident i portaveu de l'EPAP, l'Andreu García. Andreu, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem de que un dels motius principals és la sequera persistent, però també n'hi ha d'altres, no?
Sí, exacte. De fet, en funció de cada tipus de plaga, estaríem parlant de que tenim diferents factors que estan influint en aquest augment del que parlem.
Uh-huh. Per exemple, quins serien?
Doncs, bé, òbviament el canvi climàtic que estem sofrint a nivell global, l'augment generalitzat de les temperatures, influeix en els cicles vitals d'aquests animals i els rosegadors, els insectes, els que anomenem plaga, i per tant els altera en molts casos, incrementant la seva tassa reproductiva i fent que hi hagi més problemes.
Mm-hmm. Clar, s'han intensificat les actuacions de control de plagues, s'han portat a terme una altra vegada mètodes per tal d'evitar-les el més possible, no? el major... no sé, amb major mesura, no? Per tal de que no les tinguem entre nosaltres tan aviat. Però, clar, què és el que s'està fent exactament?
Clar, hi ha una cosa que cal deixar clara. Això, aquestes dades en les que treballem parteixen d'una enquesta que hem fet als nostres associats. Per tant, els nostres associats treballen a diferents indrets de Catalunya, a àmbits públics, a àmbits privats. Per tant, el fet de que s'hi ha augmentat pràcticament tots els tipus d'actuacions significa que bueno, que hi ha més serveis, que hi ha més queixes, tant ciutadanes en l'àmbit privat com en l'àmbit públic, i per tant que estem veient que pot ser un indicador de que hi ha més problemàtica de plagues, però també és un indicador de que la ciutadania i els diferents estaments que reclamen aquests serveis també entenem que estan més sensibilitzats i que reclamen més l'actuació professional del sector del control de plagues. Ara mateix el que estem tenint un hivern, com tots sabem, un hivern molt, molt, molt tou, és un hivern que no està fent massa fred, i per tant, dintre de poc, entrem ja en primavera, haurem de començar a fer els tractaments pertinents de caràcter preventiu sobretot per a insectes, no? Per a paneroles en les xarxes de clavegram que hi ha dels diferents municipis, de cara a previndre que a l'estiu la proliferació siga major.
Uh-huh. I quins són aquests controls, aquestes prevencions? Com ho feu?
Doncs, en l'àmbit públic estaríem parlant de tots els treballs que inclouen la xarxa de clavegram pública, val? Tot i que també caldria reforçar, i és un missatge cap a la ciutadania, tots aquells treballs que es fan en les xarxes de clavegram privades, perquè al final estem parlant de que la problemàtica que hi ha a la xarxa de clavegram, ja sigui de rosegadors o de paneroles, és una problemàtica pública o privada, i com sabem, les plagues no entenen de límits públics o privats. Aleshores, l'espai públic ha de reforçar les seues actuacions, però també ha de fer-ho la ciutadania a través dels espais privatius on l'administració pública no pot arribar. Mm-hmm. Aleshores, aquestes actuacions es basen en realitzar tractaments a la xarxa Clavegram, tractaments que tenen una certa residualitat, que això significa que perduren en el temps i fan que no sols acabes amb les poblacions de paneroles que hi ha en aquell espai en aquell moment, sinó que hi ha una duració en el temps, una perduració en el temps que fa que paneroles de dintre d'uns mesos també puguin ser afectades per aquest producte i no proliferin.
Clar, ara parlem, no, de les grans ciutats, no, que normalment són les més perjudicades en aquest aspecte, però realment a quines zones és més freqüent que ara que augmenten aquestes, aquest control d'actuacions, no, i en consonància doncs, comencen a aparèixer un altre cop totes aquestes paneroles, plagues i de més? Clar, quines són les zones més perjudicades en aquest aspecte? Barcelona, per exemple, les grans ciutats, també hi ha pobles on són comunes. Més o menys, a quins llocs les trobem?
A veure, hi ha molts factors que influeixen, com he dit abans, en la proliferació de les poblacions d'animals plaga, d'organismes nocius, que diríem. Hi ha una que aquests animals, en general, s'anomenen animals sinantròpics. Sinantropia vol dir que són animals que aprofiten el creixement poblacional humà i les estructures creades pels humans per a proliferar ells. Aleshores, en aquest sentit, és comprensible que aquells llocs que concentren més població humana van a tindre més problemes de plagues en línies generals. Per tant, les grans ciutats com Barcelona, com Madrid, com València, són ciutats que acostumen a tindre moltes més problemàtiques de control de plagues. Aquest és un dels aspectes més importants. De fet, hi ha estudis, hi ha bibliografia científica que recolza aquesta consideració de que la població humana, la densitat de població humana, va associada a una densitat de poblacions plaga. Aquest és un. També tenim un tema de temperatures i de caràcters mediambientals. La proximitat a la platja, també tenim la sensació de que influeix aquelles poblacions costaneres acostumen a tindre més problemàtica. De fet, en alguns casos hi ha poblacions de l'interior de la península, per exemple, que no tenen certes problemàtiques o inclús no tenen certs insectes plaga que sí que estan a la costa, per exemple.
Mm-hmm. Clar. I com a persones ja particulars, no? Independentment de fer-ho en general, no? A les ciutats, què és el que podem fer per evitar víctimes d'aquests rosegadors, d'aquestes paneroles, per exemple, a casa nostra, què és el que podem fer per tal d'evitar-les?
Clar, això és interessant, perquè al final les plagues són éssers vius i necessiten el mateix que qualsevol ésser viu, que és un lloc on refugiar-se, aliment i aigua. Aleshores, el comportament cívic a l'espai públic i també a l'interior de les nostres cases, és fonamental per evitar la proliferació. Una bona gestió de residus i un bon ús de l'espai públic per a no deixar desperdicis ni restes de menjar, gestionar el residu adequadament, tirant-lo dins del contenidor i no deixar-lo fora, fent servir les papereres de l'espai públic. Això és molt important per a tindre l'espai públic net i, per tant, evitar que les plagues que surten del clavegram o de qualsevol altre lloc puguin aprofitar això com un recurs. I a l'interior de casa, si volem que no ens afecte i que no ens entrin plagues, hi ha dos aspectes que podem fer fonamentalment. Un aspecte més preventiu, que seria intentar fer que la nostra casa siga un espai mitjanament hermètic, és a dir, segellar aquells espais que veiem que hi ha si en alguna paret d'algun espai que connecta amb l'interior del mur, o tenim o ficar rivets a sota de les portes per evitar que entri qualsevol insecte per sota la porta. Aquest tipus de mesures, com de tancament, de fer tancaments en el nostre espai una mica més segur, són molt importants. Ficar sifons, és important ficar sifons a les aixetes, als conductes de la nostra vivenda, perquè sifons tenen una bassa d'aigua que fa que impedeix que el millor passi per allà un insecte. Això es veu molt clar quan, per exemple, quan una instal·lació es queda aturada molt temps i es seca, acostumen a sortir paneroles per allà. Aquesta és la part més preventiva, evitar que entri. Mm-hmm. La part més correctiva és que quan ja tenim un problema en la nostra casa, en una comunitat propietària, o així, prendre accions de forma individual, o sea, ja sigui com a propietari o com a comunitat de veïns, a l'espai privat. allà on l'administració pública no podrà arribar mai, perquè podem demanar-li a l'administració pública que faci tractaments al clavegram públic, però hi haurà un tram del clavegram que serà privat i ells no podran fer res. I aquí és on hem d'actuar els diferents ciutadans a títol privat contractant empreses de professionals com les que formen part de la nostra associació perquè portin a terme actuacions. I amb una actuació integrada de l'espai públic a través de l'administració i de l'espai privat a través de les empreses que podem contractar com a ciutadans, segur que millorem la situació.
Mm-hmm. Clar, és complicat poder-ho controlar i no ser víctimes d'aquests mosquits, d'aquestes paneroles, xinxes, rosegadors, tota una varietat que cada cop tenim més aviat, no? Sí que és cert que es fan actuacions com les que esteu fent de control de plagues, però clar, és inevitable al cap i a la fi que amb aquest canvi climàtic i que amb aquesta sequera, entre altres coses, doncs s'apropi encara més la temporada. Tot i així, Andreu, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per donar-nos aquestes senyals, no?, per poder detectar que els tenim aquí i després també consells per tal de treure'ns-els de sobre i evitar-los. Així que esperem doncs, no tenir-ne molts aquesta temporada i que a poc doncs, puguem eliminar-los. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Ay, es que el final de esta peli es tan bonito cuando ya está en el coche y le ve y está a punto de abrir la puerta, pero no lo hace.
Es que en la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Ahora tu Citroën C3 Origin desde 13.200 euros y con entrega inmediata, solo por esta vez y solo este mes.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta en citroen.es.
Las oportunidades pasan volando, como el 25% en aire acondicionado Midea.
Con Wi-Fi y 3D inverter.
Además, 10% en la instalación, financiación hasta en 24 meses y mucho más.
25% en aire acondicionado Midea. En tienda web y app del Corte Inglés. Vuela.
Solo hasta el miércoles 20 de marzo. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¡Ey! ¡Qué lámpara tan chula! ¿Pero te la imaginas con ruedas?
No te pierdas el mes del diseño Opel. Lleva cualquier objeto de diseño a tu concesionario y disfruta de un beneficio de hasta 6.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Solo durante el mes de marzo. Más en opel.es.
I fins aquí l'actualitat de la setmana. Ara us deixem amb Agropopular i nosaltres us desitgem que acabeu de passar un molt bon dissabte.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama. Solo del 4 al 22 de marzo. Aprovecha esta oferta en Peugeot.es.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Tienes pensado suscribir un plan de pensiones? Tal vez lo tengas ya. Seguro que una de las preguntas que te has planteado al hacerlo es: ¿y si en un momento determinado a mí me surge un problema y necesito ese dinero? ¿Qué pasa, que no lo puedo rescatar? Un cambio en la ley de pensiones que ahora sí te va a permitir disponer de ese dinero si lo necesitas y por lo tanto rescatarlo. Será a partir del 2025.
Siempre tenía que estar congelado. Ahora lo que se ponga solo tiene que estar congelado 10 años. Lo que tenga más de 10 años, se puede retirar cualquier cuantía.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Tienes Ariel para la lavadora? Pues ahora, en el Corte Inglés, comprando dos, te llevas tres. Así de fácil. Compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en los donuts, las patatas Lay's, los huevos camperos El Corte Inglés y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos, para todo el año.
Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos cuatro estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela, esto o carretera. Condiciones en peugeot.es.
Eso.
COPE Catalunya y Andorra.